El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem des de bon matí parlant d'una festassa, de la Patum. Vinga, va. La Patum és tradició, és ball i és música, però també és pirotècnia, i sense això no seria el mateix. I enguany es cremaran 297 quilos de pólvora, una xifra similar a la d'altres edicions, però per garantir-ne la seguretat, les mesures que hi ha són màximes. En parlem perquè ens ho expliqui amb l'alcalde i regidor de la Patum, l'Ivan Sánchez. Ivan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de res, posem en context a la gent que no ho sàpiga sobre què és la Patum, què és aquesta festa.
Uf, és difícil, d'explicar en poques paraules. Bueno, és una festa que és d'origen medieval, això segur, i que en ella participen diferents entremesos, vull dir, diferents comparses que interactuen en diferents moments de la festa i de la setmana. Per exemple, tenim el dimecres i el dissabte, que són passacarrers, que només hi ha un seguit de comparses, i en canvi el dijous i el diumenge, que és la plaça, que interactuen totes. Jo crec que la Patum, la millor manera d'entendre-la és viure-la. Si no la vius és molt difícil d'explicar, perquè al final qualsevol persona que ve a Berga, que ens acompanya aquests dies, és partícip directe de la festa. Perquè dir, ningú que vingui a la Patum no és partícip, tothom forma part de la festa.
I aquest any es cremaran 297, no?, com deia, quilos de pólvora. Quines mesures de seguretat esteu prenent aquest any que potser doncs no heu pres tantes els anys enrere?
Bé, és molt similar a l'any passat, eh? Uh-huh. Vull dir, més o menys és molt similar. Sí que és evident que els quilos de pólvora a nivell de fuets són els mateixos que cada any, i al final la Patum no canvia. Llavors, les mesures que es prenen, bé, és a dir, tota la pirotècnia la tenim guardada en un polvorí, que és a 12 quilòmetres de Berga, que és una empresa local, i llavors, quan cada dia es baixen un seguit de quilos, és a dir, no es baixa la totalitat, a Berga, a l'espai de la plaça de la Ribera, que és on bàsicament es basteixen els plens, per entendre'ns, i allà tenim un contenidor que està preparat per poder emmagatzemar aquesta pirotècnia, i a partir d'aquí es comença a manipular, vull dir, doncs, evidentment, els fuets que van a les masses, els que van a les guites, i tots els que van a bastir els plens. I tenim un vigilant de seguretat d'explosius, que és ben explosiu la pólvora, però bueno, el tenim també.
Exacte, perquè aquestes normes de seguretat cada cop són més estrictes, oi? Això ha obligat també a perfeccionar aquesta custòdia, no?, i aquest trasllat del material pirotècnic, no?
Sí, bueno, és evident que, com tot a la vida, tot evoluciona, no?, i a nivell de seguretat ha anat evolucionant i ens ha obligat, entre cometes, no?, a anar també canviant una mica les mesures que es van prenent a l'entorn de la festa. Però bé, és a dir, complim 100% i tenim tota la garantia. I tota la gent que, de les comparses que manipula aquesta pirotècnia, cada vegada està més formada. Els plens ja pràcticament estan tots formats amb CRES i amb RG CRES. Per tant, la feina que està fent és molt bona.
I tot això s'ha cremat des d'aquest passat dijous, no?, fins demà diumenge, oi?
Sí, bueno, va començar a cremar ja dimarts. Va començar a cremar dimarts perquè dimarts també tenim una Patum que nosaltres estimem moltíssim, que és la Patum de la Fundació de la Llar, que és una Patum d'una escola i d'una gent que treballa, bueno, en diferents diversitats. El dimecres ja crema per carrers i places de Berga, el passacarrers, evidentment només amb les masses i les guites, uh-huh. I evidentment el dia fort fins ara ha sigut dijous, no?, que evidentment hi ha els dos salts de plens a la plaça, i cremarà fins diumenge a la matinada.
I tot és el mateix? Tota l'estona es fa la mateixa activitat, la mateixa festa, o passa per diferents fases? Com va això?
Bueno, no, diferents fases. Com dic, dimecres i dissabte són passacarrers. Passacarrers bàsicament surt de la plaça Sant Pere i se'n va recórrer diferents carrers i places de la ciutat,
sí.
Sobretot del nucli antic, de la Berga antiga. I aquí només hi participen el Tabal, les masses, quatre masses, de fet, les dues guites i els dos gegants vells.
Ah, d'acord.
Això tant dimecres com dissabte. Llavors, el dijous i el diumenge són els dos dies que, de plaça, que al matí hi ha un salt de lluïment que es diu, a les 12 del migdia, en què surten totes les comparses, excepte els plens, que només surten a la nit. Llavors, cada comparsa doncs, fa un ball a la plaça i això repeteix quatre vegades. És a dir, quatre salts, com si diguéssim.
D'acord, d'acord. I, clar, imagino, no?, de que el pressupost per comprar aquest material també deu ser elevadíssim, no?, amb tants quilos i quilos de pólvora. Com ho feu, això?
Sí, bueno, el pressupost de pirotècnia, més o menys, ja està als 40 i escaig mil euros, i a la totalitat de la Patum, és a dir, l'Ajuntament posa directament 330.000 euros en Patum, perquè no només de la pirotècnia, hi ha moltes altres coses, i ara sí que tenim una subvenció directa de la Generalitat, que vam aconseguir l'any passat, que era una subvenció estable, de que cada any hi hauria 100.000 euros, l'any passat ja van arribar, i aquest any no només hem tingut 100.000, sinó que ha augmentat un 25%, i en tenim 125.000. Per tant, el pressupost de la Patum és aquest.
Clar, tot això, imagino, aquesta tradició, aquesta festa, ha anat avançant, no? Ha anat evolucionant també al llarg dels anys, també complint amb noves mesures de seguretat, com dèiem abans, més estrictes, però també la festa en si haurà anat avançant, no?, amb el temps. Amb què ha canviat respecte a anys anteriors?
La festa en si, és a dir, el que passa a plaça, evidentment ha evolucionat, no?, amb els segles, però tampoc ha evolucionat tant. És a dir, el ball que fa cada comparsa, és a dir, no és que hagi evolucionat molt excessivament, vull dir, és una part de la gràcia, no?, de la festa, per això, de fet, som patrimoni oral i immaterial de la humanitat, de l'UNESCO del 2005. És aquesta una de les gràcies. Llavors, el que sí que ha anat evolucionant o ha anat canviant és tot el que passa a l'entorn d'aquesta litúrgia, no? És a dir, però, evidentment, s'han posat més mesures de seguretat, com dius, perquè la normativa així ens implica, però també hem crescut en activitats paral·leles, com és la zona de cultura, és a dir, aquest espai de concerts, i tot d'activitats que es fan durant les setmanes prèvies i durant mesos al llarg de l'any aquí a Berga. Però la Patum en si, el que passa a plaça, és el nostre gran tresor i és el que hem de preservar, al igual que fèiem els nostres avantpassats. Som un objectiu és transmetre-ho a les generacions que vinguin de la nostra, com han fet els nostres avantpassats i uns altres.
Clar. I quanta gent hi participa? Quan sou fent la Patum?
Uf, aquí m'enganxa bastant, és a dir, el nombre exacte no el sé, però és a dir, estem parlant de que, per exemple, la comparsa dels plens són uns 40 i escaig entre oficials i ajudants, els gegants també uns 40, estem parlant de centenars de persones.
Centenars, exacte, sí. Exacte, sou molts. Doncs, Ivan Sánchez, alcalde i regidor de la Patum, aquesta tradició que acaba demà diumenge, que vagi molt bé. Aquesta setmana ja hem vist que ha anat genial, que ha funcionat molt bé. I demà, doncs, a tancar, no?, per tot lo alto, que es diu, no?, disfrutant al màxim, gaudint al màxim i cremant tota aquesta pólvora amb la màxima seguretat possible. Gràcies.
Correcte. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista i, evidentment, ja sabeu que esteu convidats a quan ens vulgueu acompanyar.
Gràcies. I ara parlem amb Rafael Rodríguez Ponga, que és professor de llengua espanyola a la Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Seu de Barcelona, on és rector també des de l'any 2019 i, a més, qui presenta el llibre a Madrid, Poesia per vèncer la mort. Amb ell volem parlar avui perquè ens expliqui això i també el canvi de nom de la Facultat de Psicologia de la Universitat. Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, en este libro, Poesía para vencer la muerte, habla usted, ¿no?, de cómo tratar en el momento, ¿no?, de cómo desenvolverse un poco en la vida en el momento de perder a un ser querido, ¿no?
Pues sí, efectivamente, este libro tiene una parte de estudio y de reflexión y tiene una parte de selección de poemas de poetas, algunos clásicos, pues como Jorge Manrique, pero algunos muy, muy modernos, muy actuales. La motivación de este libro pues es el intentar superar el sufrimiento que produce la muerte de un ser querido y hacerlo a través de la belleza de la palabra poética. La poesía como forma de expresión que nos ayuda a canalizar nuestros sentimientos.
Exacto. Es sobre esta relación, ¿no?, entre la poesía y la muerte. ¿Y se trata de una investigación, ¿no?, de una vivencia a nivel personal?
En realidad son las dos cosas. Es una investigación sobre la poesía actual que tiene como punto de partida pues el dolor causado por la muerte de mi mujer y después la muerte de mi madre. Pero aunque parte efectivamente de unos sentimientos muy personales, bueno, compartidos con la familia y evidentemente pues con todas las demás personas alrededor, pero es un sentimiento que al final es universal. Es decir, la muerte de una persona de la familia pues es un dolor que tarde o temprano lo tenemos todo. Entonces me puse a buscar poesía. Realmente es porque alguien me regaló en primer lugar un poema, empecé a leer mucha poesía, pero mucha, y bueno, pues he incluido en este libro poemas en 16 idiomas de autores de distintos países, por supuesto de autores catalanes, también de autores andorranos, y por supuesto pues hay poesía en lengua catalana, como la hay, como digo, en otros idiomas.
Claro, usted, por ejemplo, a través de la poesía ha sabido, en cierta medida, ¿no?, canalizar este dolor. ¿Antes ya había descubierto la poesía o ha sido a raíz de estos sucesos?
Bueno, yo la había descubierto antes, es decir, yo soy doctor en filología. Esto, pues, digamos, no me resultaba ajeno. Pero ha sido realmente estos últimos años cuando me he dedicado más a leer poesía y a escribir sobre la poesía. Hacer, digamos, el análisis, el estudio sobre el valor de la poesía. Además, viendo que en algunos casos el límite entre poesía y oración o entre poesía y canción es un límite difuso. La poesía también sirve para cantar y conviene a veces leerla en voz alta, recitarla, como si fuera una canción. Y la poesía y la oración pues también están muy unidas.
De hecho, ahora me comentaba, ¿no?, esto de los 16 idiomas, ¿no?, que recoge este libro de poemas. También hay algunos poemas que no tienen nada que ver, ¿no?, con la muerte o con el duelo. También hay de otro tipo, ¿no?
Claro, también hay poemas en sentido positivo, por decirlo así. Es decir, la alegría de vivir, la alegría de superar las dificultades, la belleza de la vida. Bueno, es decir, eso es un libro que está pensado pues para que el lector, bueno, por un lado canalice su sentimiento y su dolor, pero por otro lado también pues pueda tener la liberación con respecto a esa situación, pues que a veces es muy difícil para muchas personas.
Exacto. ¿Y cómo ve actualmente el mundo de la poesía?
Bueno, yo veo que el mundo de la poesía es muy rico, muy variado, muy plural. Hay muchas voces. Es verdad que todos los poetas que yo incluyo, en cierto modo, están dentro de una misma tradición literaria, aunque sean poetas de España, de Portugal, de México, de República Dominicana, de Filipinas o de Guinea Ecuatorial. Pero al fin y al cabo es una tradición literaria que nos une y, por supuesto, nos unen unos sentimientos humanos que son compartidos. Pero yo sí veo que la poesía actual es muy dinámica, muy activa, tiene mucha fuerza. Uno puede elegir entre una oferta enorme, enorme.
Además, hablando, ¿no?, de que usted es profesor en la facultad en la Universidad Abad Ulibarceu y también rector, ahora mismo la Facultad de Psicología ha pasado a llamarse Facultad de Ciencias de Salud y de Vida, ¿no? Y esto también va a permitir dar cobertura a nuevos títulos, ¿no?, a nuevas carreras.
Sí, efectivamente, en la universidad estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transformación, y lo que hemos planteado, y así nos han aprobado las autoridades del Departamento de Universidades, en primer lugar es el cambio de nombre. La Facultad de Psicología pasa a ampliar su denominación y ser Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. Esto es porque tenemos la intención de tener más títulos, hacer una oferta más amplia para en este ámbito, ¿no? Para no solo para toda Barcelona, toda Cataluña, toda España, sino para todo el mundo. Sabemos muy bien que Barcelona es un centro mundial en sanidad y un centro mundial en ciencias médicas, en ciencias de la salud, y por lo tanto pues queremos nosotros también como universidad prestar este servicio no solo a la sociedad catalana, sino pues digamos a todo el mundo. Es decir, no se trata solo de preguntarse cuántos médicos necesita Cataluña, sino cuántos médicos necesita el mundo, y por lo tanto si podemos contribuir a la formación del personal sanitario desde Barcelona, desde la Universidad de la Ulibarceu, bueno, pues mucho mejor. Este es el motivo de la ampliación de nuestra facultad, la ampliación del nombre y la ampliación de títulos que estamos ya tramitando.
¿Y cuáles serán estos nuevos títulos?
Estos títulos en el ámbito de ciencias de la salud serán medicina, enfermería, fisioterapia y ciencias de la actividad física y deporte. Son los títulos cuya tramitación ya ha empezado. Y además hemos tramitado también el nuevo título de inteligencia de los negocios. Y estos se suman a los 12 títulos que tenemos ya en nuestras tres facultades.
De acuerdo. Claro, esto se trata de un proceso, ¿no?, para ampliar la oferta formativa aquí en la universidad. Antes no hacíais, ¿no?, estas carreras, estas titulaciones. Imagino que ahora también habrá nuevos estudiantes, ¿no?, que estarán interesados en estos nuevos títulos. ¿Cómo está siendo esta recepción, ¿no?, de los alumnos hasta con estas carreras, digamos?
Bueno, por un lado estamos efectivamente ante un proceso complejo de tramitación de estos nuevos títulos, pero vemos que está despertando mucho interés entre los estudiantes, pero también entre el mundo sanitario, la profesión sanitaria, el mundo de los hospitales. Está despertando mucho interés que pueda haber una universidad más que, por tanto, contribuya a ampliar la oferta en Barcelona en estas materias. Es decir, hay sitio para todos, hay sitio para una universidad más que pueda tener estos títulos, porque, como digo, bueno, Barcelona es una ciudad conocida mundialmente pues por su sanidad, por sus hospitales públicos y privados y por su alto nivel profesional y alto nivel académico. Y por lo tanto, pues sí, está despertando interés, mucho interés, ciertamente sí.
Pues que así sea, ¿no? Rafael Rodríguez Ponga, profesor de lengua española en esta facultad de Abat Ulibaceu y también autor del libro Poesía para vencer la muerte. Muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este cambio, ¿no?, en la universidad y también sobre este libro de poesía que ha presentado en Madrid. Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Amb la sequera persistent, malgrat les pluges dels darrers dies i les temperatures elevades de la primavera, hi ha alguns insectes com les paneroles i els mosquits tigre, entre d'altres, que es poden convertir en plaga a Catalunya durant les properes setmanes. Les rates, hem de dir que ja són una plaga present tot l'any, i a causa del canvi climàtic, l'aparició de plagues també tendeix a desestacionalitzar-se i cada cop són més presents durant més mesos. L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya, ADEPAP, amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, que és el proper 6 de juny, recomana prendre mesures preventives i confiar en empreses professionals per combatre les plagues a fi de garantir la seguretat i aquesta també salut ambiental en tots els àmbits de la vida quotidiana. Per parlar sobre aquest tema, volem parlar amb el Quim Cendra, que és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha cada cop més plagues?
Hi ha cada cop més plagues, sí. Hi ha més plagues de les que habitualment tenim, de les, diguem-ne, autòctones, però també tenim més plagues perquè en venen de fora noves, que troben al nostre entorn, al nostre hàbit, troben un lloc adequat per establir-s'hi.
I amb quines de noves ens hem trobat aquest any?
Doncs tenim vells coneguts que ja van arribar en el seu moment i que ja els hem adoptat, com són la vespa asiàtica, com és el mosquit tigre, com és, doncs, algunes espècies de paneroles. Aquestes ja les tenim autòctones, tot i que seguim parlant d'elles com a plagues vingudes de fora en el seu moment. I, a més, doncs, tenim noves plagues, que algunes d'elles ja s'han trobat, i altres a Catalunya, altres encara no, però sí que han arribat a Espanya, i que també alertem que en breu les tindrem aquí, no? Són un cas de paneroles, dues paneroles que arribaran, que han arribat ja, i un mosquit, l'Aedes aegypti, que és un mosquit molt famós perquè transmet, és molt transmissor de la febre groga, del dengue, del chikungunya, del zika, i que és molt bon transmissor dels virus, més bon transmissor que el mosquit tigre, i que ha arribat ja a Espanya, i que suposem que no tardarà en trobar-lo a Catalunya.
I de les que ja s'havien establert, amb quines ens trobarem aquest estiu? Amb quines haurem de conviure aquest estiu?
Mira, doncs nosaltres hem destacat per aquest estiu quatre plagues. Una és la panerola americana, la que tenim al clavegram, la que ja coneixem, la que trobem pel carrer quan estem a una terrassa al vespre. Aquesta és una panerola que ha colonitzat molt bé el sistema i que és molt persistent, que és molt difícil d'eliminar i que aquest estiu, amb la calor, tornarà a sortir de nou al carrer. L'altre també és un vell conegut, que és el mosquit tigre, que ha donat que està amb reductes d'aigua molt petit, com petites torretes, platets, raconets, racons, pollets, doncs és molt fàcil que persisteixi, perquè encara que hi hagi sequera, doncs és fàcil trobar aquests punts d'aigua reduïts. L'altra és la rata, que hem vist com ha anat incrementant la seva presència i el seu nombre en els últims anys, després de la pandèmia, i que pensem que aquest estiu seguirà la seva expansió i seguirà estant present. I, per últim, el xinxer de llit. El xinxer de llit, que amb el retorn del turisme segur que a les instal·lacions hoteleres serà molt present, no tant en els edificis o en els domicilis particulars, però que haurem d'estar amatents si anem a viatjar, si viatgem i estem en motels o residències fora de casa, doncs de no portar els xinxers des d'allà cap a casa nostra, no? Haurem de veure què passa amb el mes de juny, si segueix sent tan humit com ha sigut el mes de maig, com ha sigut força, afortunadament, per la sequera, i si segueix la persistència de pluges, doncs segurament apareixeran altres, com poden ser altres mosquits, que no són el mosquit tigre i que necessiten d'entollaments ja més amplis d'aigua i que segur que també seran protagonistes aquest estiu.
Perquè a què es deu que apareguin noves plagues aquí a Catalunya? És el canvi climàtic? Què és?
Sí. El principal motiu és el canvi climàtic, la temperatura o l'amplitud de temperatura al llarg de l'any fa que, per una banda, espècies que no s'establien al seu territori perquè no era el seu clima, doncs ara sí ho sigui, la línia, diguem, de tropicalitat cada vegada puja més amunt i al nostre territori passarem de ser subtropical a ser tropical amb tota seguretat, si no hi ha cap canvi en el planeta, i això fa que aquestes espècies que estaven en altres indrets, més tropicals, doncs ara aquí es trobin a gust. Per altra banda, la globalització, és a dir, el moviment de persones, mercaderies, vehicles de transport, fa que aquestes plagues puguin arribar a llocs que amb els seus propis medis no hi arribarien, i d'aquesta manera sí que poden. No? I un cop arriben, es troben amb una climatologia favorable i, per tant, doncs, si queden, es poden establir i s'hi poden desenvolupar.
I quins efectes podríem dir que tenen sobre la salut aquestes plagues, aquests insectes nous que arriben?
Doncs aquestes plagues, les plagues són, les hem de controlar per tres motius. Una, perquè es poden causar danys econòmics a les nostres vivendes, a les nostres estructures, als nostres rebosts d'aliments. L'altra és perquè ens molesten i no volem conviure amb elles. I hi ha un tercer, que és que poden portar conseqüències sanitàries. Són plagues que, juntament amb elles, o directament o indirectament amb un altre individu, porten bactèries, porten virus, en el cas de les rates, que porten bactèries i porten contaminació, i en el cas dels mosquits, per exemple, concretament i molt especialment, doncs perquè directament ells, els mosquits a dins, porten uns virus que ens poden transmetre a l'hora de picar-nos i que ens poden emmalaltir i que en alguns casos doncs, són malalties greus, no? Com hem anomenat el dengue, la febre del Nil, el xikungunya, el Zika i que doncs, noms més complexes de virus que ara n'hem après, no? De coronavirus i de transmissions de virus, doncs aquest és el risc que hi ha amb aquestes plagues.
Exacte. I com diries que podríem combatre-les?
Bé, combatre les plagues vol dir tractar-les i eliminar-les, mirar de contenir les seves poblacions. I això es fa amb tota una combinació de mètodes, amb tota una combinació de mesures preventives, que no tinguin accés a l'aliment, que no tinguin accés a nosaltres, a les nostres vivendes. Aquestes són tota una sèrie de mesures preventives que són molt importants i que són els principals que posem en marxa. i a part doncs, tenim les mesures de control directe, és a dir, mesures d'eliminar-los. Aquestes mesures poden ser físiques, amb calor, amb altres sistemes, en captura directa, però també amb les mesures químiques que són a través dels biocides, no? Biocides que ens ajuden a eliminar-les. En el cas de les rates, els rodenticides, no? Rodenticides que cada cop tenim menys a l'abast, que cada vegada tenim més restriccions en el seu ús com a professionals i que també fan que ens sigui molt més complicat controlar aquestes plagues, el cas també dels biocides per tractar els mosquits adults, i llavors doncs, bé, arribarà un moment que tindrem molt poques eines per controlar les plagues i que haurem de potser aprendre a conviure més amb elles perquè ens serà en ser més complicat o més difícil el seu control, n'hi haurà més quantitats i bueno, doncs haurem de conviure amb elles.
Clar, precisament t'anava a preguntar per això, no? Per de cara al futur, si ara ja veiem que arriben de noves, què es preveu que passi, no? D'aquí en endavant?
Doncs aquí endavant, malauradament, degut a tots aquests elements que et comentava de la globalització, del canvi climàtic, pensem que les plagues són individus que estan dissenyats genèticament per sobreviure i per assegurar la supervivència de la seva espècie i que no tenen altra feina que és aquesta, amb la qual cosa el seu extermini és del tot impossible i l'únic que podem fer és mirar de controlar-los. En tots aquests elements que comentàvem, aquestes plagues van en augment i en venen noves de fora, i a més, quan arriben es troben amb l'únic depredador o el principal depredador, que som nosaltres, que no tenim mesures per controlar-les i, per tant, tenen camp obert per poder el seu desenvolupament. Malauradament serà així, i aquest és el futur que preveiem. No hi ha llarg termini, sinó a mitjà i curt termini, i el que lamentaríem és que estiguem que trobar davant d'una nova pandèmia, en aquest cas per alguna plaga transmesa per algun d'aquests vectors, com va passar o ha passat en altres segles al nostre continent, sense anar més lluny, i que llavors haguéssim de començar a recuperar o obrir el calaix per treure mesures de control que ara s'estan restringint.
Exacte. Doncs Quim Sendra, president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquestes plagues noves que arriben a Catalunya i també la manera que podem fer per tal d'evitar-les en la mesura del possible. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de seguida parlem del que ha fet aquests últims dies la Fundació CRAM amb l'alliberació d'unes tortugues. Ho expliquem en res, en uns minuts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Antonio Prieto Lucena nuevo obispo de Alcalá de Henares. La ciudad se prepara para acoger con alegría a su nuevo obispo. Desde la Catedral de Alcalá de Henares, ordenación episcopal y toma de posesión de don Antonio Prieto Lucena. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La platja del Prat ha sigut testimoni aquests dies d'un alliberament del tot emocionant, el de quatre tortugues al mar. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I atenció, perquè després, si parlem de platges, parlarem també de festivals. Escolteu. La Fundació CRAM ha deixat en llibertat aquesta setmana passada a la platja del Prat de Llobregat quatre tortugues marines recuperades al Centre de Recuperació d'Animals Marins. Un retorn al mar, el d'aquests animals en perill d'extinció, que s'ha celebrat amb una gran festa familiar que ha aplegat milers de persones. En parlem perquè ens expliqui com ha estat amb la responsable de comunicació de la Fundació, la Montse Pal. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Els més petits van poder gaudir al màxim d'aquest espectacle, no?, i també de tallers i activitats relacionades amb la conservació marina, oi?
Sí, va ser un dia fantàstic, molt familiar, i on tant petits com grans van poder gaudir d'activitats educatives relacionades amb la conservació marina.
I les tortugues, en quin estat es trobaven? Com estaven? Quants anys tenien?
Eren quatre tortugues marines, totes quatre van ingressar al centre per capturar accidental i es van recuperar de diferents patologies, des de, per exemple, el síndrome descompressiu, que és una de les patologies més freqüents amb les que ens trobem, i diverses d'elles també van defecar plàstics en els seus dies d'ingrés. Per tant, també veiem aquí de manera molt directa al centre com la contaminació afecta a aquests animals.
Clar, un dels motius, com tu expliques, no és el plàstic, que no els provoca la mort directa, sinó que les danya, no?, els malmet el seu sistema, no?, i les fa més susceptibles, potser, doncs, de ser arrossegades, doncs, per aquestes embarcacions de pescadors i tenir problemes també de salut, oi?
Exacte, com molt bé dius, no? Moltes vegades no és la causa d'ingrés, però sí que les pot estar fent que estiguin més febles i que siguin més susceptibles a ser pescades. A més, també el plàstic, el singerit, també els hi pot arribar a causar obstruccions intestinals, que sí que pot desencadenar a la mort. O sigui, que estem parlant d'algú que pot arribar a ser molt greu per a aquests animals. Mm-hmm. Inclús, a vegades, no és que ho ingereixin, sinó que també es queden entortolligades en xarxes que han quedat a la deriva, i llavors també els hi pot provocar que l'entortolligament sigui tan greu que pot arribar a perdre alguna de les seves extremitats.
Exacte. Clar, les quatre que han tornat a Mar Obert són quatre, no, oi?
Mm-hmm, sí, són quatre.
Doncs aquestes quatre, els hi heu posat un microxip, no? Per tal de poder-les localitzar, anar controlant, imagino.
Sí, totes les tortugues que alliberem sempre ho fan amb un microxip, que és com el dels gats i gossos, que no podem saber on estan, però sí que les podem identificar en el cas que tornin a ser ingressades a un altre centre de recuperació o en el nostre, que a vegades, en alguns casos, sí que tenim pacients que tornen al centre. O sigui, que ens serveix una mica per fer un seguiment de la població.
Ah, d'acord, clar, per saber, no?, si es tracta de la mateixa tortuga o no.
Mm-hmm, exacte. Mm-hmm.
I com són aquestes tortugues? Em sembla que tenen noms, no?, cadascuna d'elles.
Sí, totes les tortugues, els pescadors, que principalment són els que ens avisen d'aquesta captura accidental, els hi fiquen un nom, llavors en aquest cas eren l'Amparo, la Tecla, la Catalina i la Canareva.
Déu-n'hi-do, els noms. I com són cadascuna d'elles? Quines característiques tenen? Quina és la més gran? Quina és la més diferent de la resta?
Sí, hi havia dos que eren més grosses, que estaven al voltant entre els 20 i els 30 quilos, i altres dos eren més petitones, a partir dels 10 quilos. O sigui que hi havia una mica de tot.
Una mica de varietat, no?, entre les dues. Sí. L'Amparo, si no m'equivoco, va ser la primera a poder tornar al mar, a nedar al mar obert. Sí. I tot això es va viure amb molta il·lusió, no?, entre les persones que estaven allà presents. Com va ser el seguiment aquest de l'alliberament de les tortugues?
Sí, l'alliberament sempre és el moment més emocionant de la nostra feina, i és el més curt, perquè al final moltes vegades estem parlant de minuts, no? I darrere de cada alliberament hi ha moltes hores i moltes setmanes de feina, i per això es viu amb aquesta emoció, i sobretot, a més, que estaven també acompanyats de tantíssima gent i també de voluntaris del centre, doncs sempre és el moment més emocionant, i poder-ho gaudir amb tothom i apropar la nostra tasca d'aquesta manera, doncs sempre ens fa moltíssima il·lusió.
Clar, clar, al final era una mena de conscienciació, no?, cap als més petits, de com s'ha de cuidar el medi marí, també, i quines amenaces, no?, posen en perill la supervivència d'aquestes tortugues marines. Era també com una classe pràctica pels més petits, oi?
Exacte, totalment, com bé dius, no? A través d'algo tan bonic i tan diferent, perquè no pots veure un alliberament de manera sovint, no? I a través, a més, que portàvem tot el matí treballant aquestes amenaces i treballant i parlant sobre la biodiversitat marina a través de les activitats, doncs després fer-ho amb aquest gran premi, no?, que és veure retornar, doncs és la millor conscienciació que podem fer, no? Al final, totes aquestes persones que es van apropar, estic ben segura que es van quedar amb algun missatge per part nostra, o ens coneixen, o van aprendre que si es troben algun animal ferit han de trucar al 112, o sigui, qualsevol dels missatges que vam estar enviant durant tot el matí, si se'ls emporten a casa, estic ben segura, doncs que podrem fer d'aquest món, no?, un lloc millor per tothom.
I tant, tant de bo que així sigui. Perquè, Montse, vosaltres, en el vostre dia a dia, per exemple, de la Fundació, com ho feu? Quina és la vostra rutina, no?, a l'hora de tractar, doncs, a un animal?
Doncs, al primer avís, sempre nosaltres treballem amb emergència, no?, en el sentit que mai sabem a quin dia i a quina hora ens entrarà un animal. Llavors, ens truca la persona, principalment són els pescadors, perquè, com t'he dit al principi, el motiu principal d'ingrés és la captura accidental. Llavors els pescadors avisa de que ha capturat una tortuga i nosaltres preparem la furgoneta de rescat amb tot el que necessitem i baixem al port en qüestió. Vale? Llavors estem esperant, just en el moment que el pescador arriba amb la seva embarcació, nosaltres estem esperant, agafem la tortuga i fem una primera valoració en el cas que necessiti algun tipus d'emergència en aquell mateix moment, i si veiem que tot està bé, la fiquem de nou a la furgoneta i la portem aquí al centre de recuperació. Llavors comença tota l'exploració i de diferents proves mèdiques per saber què li passa i per si poder crear un tractament del que necessita. Vale? Llavors està la tortuga rebent el tractament necessari, el temps que sigui necessari, i també amb una dieta personalitzada que es calcula en funció del seu pes. Vale? Llavors comença, doncs, amb tot el que ens ajuda els voluntaris del CRAM en el seu dia a dia, no? Aquí entra el treball en equip i el treball des de la ciutadania, que ens ajuden també a que aquests animals tinguin tot el que necessiten. Vale? Llavors, en el moment que la tortuga té l'alta, doncs comença la part aquesta màgica, no?, de retornar-la al seu medi natural, i normalment el que fem és avisar el pescador que ens ha donat aquest avís i ho fem amb ell.
Quina gràcia, doncs. Clar, no? Agafar aquest pescador, no?, i comunicar-li, doncs, que ja està bé l'animal, i que sigui també testimoni en primera persona, doncs, d'aquesta recuperació. És molt bonic, això. Què t'anava a dir, Montse? Quants dies, més o menys, porten aquestes tortugues en el centre aquest, a la Fundació?
Varia molt en funció de la patologia i el problema que ha tingut. La temporada mitja que està, o l'estància mitja que està, normalment és aproximadament uns 2 mesos. Però, per exemple, no és el cas d'aquestes 4 tortugues que es van alliberar, però en el cas, per exemple, que alguna tortuga pateixi alguna col·lisió, no?, i que tingui una fractura a la closca, o que hagi tingut que passar per una intervenció quirúrgica i perdre alguna de les seves aletes, doncs llavors la seva estància al centre és més llarga. Però sí que el nostre objectiu sempre, des de la Fundació, és en el menor temps possible i amb tractaments el menys invasius possibles, que l'animal retorni al mar al més d'hora. Vale? Sempre el nostre objectiu és que estigui el menor temps possible al centre.
Exacte. I a part de tortugues, també teniu altres animals?
Nosaltres ens encarreguem del que és una assistència a espècies marines protegides. Parlem de tortugues marines, cetacis, elasmobranquis i aus marines. I que al centre els animals que sí que entren o ingressen al nostre hospital són les tortugues marines i les aus marines. La resta d'animals fem l'assistència a platja.
D'acord. Doncs, Montse Pal, responsable de comunicació de la Fundació CRAM, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta feina que feu, també aquest alliberament que he portat a terme aquesta setmana d'aquestes 4 tortugues que han pogut tornar al mar, la mar de sanes i la mar de bé, amb tot aquest públic, no?, amb tota aquesta gent d'espectadors que han gaudit d'aquesta tornada. I també, doncs, que han pogut descobrir, no?, la feina que feu aquí a la Fundació gràcies a aquest simulacre. Moltíssimes gràcies, Montse.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Durant la pandèmia i a causa d'aquesta, han estat 2 anys que s'han estat cancel·lant tot tipus d'events i festivals, el que ha comportat pèrdues milionàries. I ara que ha començat l'època dels festivals, de reviure tots aquests espectacles, nosaltres, al programa d'avui, del matí del cap de setmana, ens volem preguntar com d'importants són aquests festivals en la indústria de la música com a motor econòmic. Això, de fet, és el que li hem preguntat a l'Albert Guibernau, que és professor i col·laborador de l'OBS Business School.
Bé, doncs és un sector que l'any passat va facturar 460 milions d'euros, que per molts artistes és la principal via d'ingressos, i després que reporta doncs un impacte del PIB als llocs on es realitzen al voltant del 100%. És a dir, que aquests 460 milions generen uns altres 460 milions als voltants d'aquests festivals musicals. de fet, Barcelona ho ha estat tradicionalment. Sí que darrerament hi ha hagut alguns problemes amb alguns temes burocràtics, i de fet és una de les principals queixes dels promotors musicals, aquesta falta d'unanimitat entre comunitats autònomes i entre ciutats a nivell de normativa. Hi ha molta divergència entre normatives i això al final afecta al desenvolupament d'aquests músics i on decideixen els promotors musicals establir els festivals. Sí, hi ha hagut agilització en alguns d'aquests serveis, però les cues són els principals queixes dels usuaris. I una vegada, doncs, amb la falta de serveis, amb la falta de facilitats per a persones amb mobilitat reduïda, coses similars, hi ha un perill perquè al final no està creixent tant la demanda com estan creixent el número de festivals de música en directe, i el que s'està tendint és a una homogeneïtzació de gèneres. És a dir, que els festivals tenen molts gèneres diferents a dins perquè pràcticament tots els espectadors puguin gaudir amb algun dels seus escenaris. Sí, o sigui, sí que hi ha alguns espais que poden ser més aprofitats. De fet, ara el Jardí de Peralbes s'ha traslladat al Poble Espanyol. El Poble Espanyol és un lloc que té espais i després hi ha algun... O sigui, el Parc del Fòrum també pot albergar molts d'aquests espais sobre aquests festivals. I Barcelona, en definitiva, té fusta per acollir festivals. És un any per tornar a la normalitat. De fet, es van superar el rècord de l'any 2019 i ara 2023 serà un any que es preveu força bo.
Tant de bo sigui així, perquè estem parlant d'un percentatge important de diners, ni més ni menys cada 460 milions d'euros. I és que demà diumenge, precisament, en el Poble Espanyol, es podrà veure un esdeveniment cultural destinat a un públic familiar. La Núria Pedrola és la directora del festival Embotona't, aquest festival del que parlarem ara, i nosaltres hem volgut parlar amb ella sobre què és i d'on surt la idea d'aquest nom.
Doncs perquè el motor del festival és la companyia de contacontes El Botó Màgic, de la Fundació Espacim, i llavors, doncs, bueno, com que és una companyia de contacontes inclusiva formada per persones amb discapacitat intel·lectual, doncs volíem que tothom hi formés part i participés posant-se molts botons, Embotona't. Fa 20 anys que Espacim hi tenim un taller ocupacional allà. Nosaltres, l'entitat, tenim diferents serveis, des d'escola, tallers ocupacionals i serveis residencials, i un dels tallers ocupacionals d'artesania ocupa un local del Poble Espanyol. Llavors, bueno, clar, nosaltres tenim molt vincle amb el Poble Espanyol fa molts anys, i a més El Botó Màgic es va estrenar, el primer teatre que va trepitjar va ser el Teatre del Poble Espanyol. I per tant, per nosaltres era un lloc molt entranyable i que ens estimem moltíssim. És un dia així intensiu, tot concentrat, des de les 10:45, que s'obren portes, fins a les 7 de la tarda, i tindrem 4 escenaris, un principal amb concerts, on hi haurà la Dama Rigelabert, els Clams, que és un grup de rock inclusiu, Rigui per Xics i Xiula, i el tancament amb la Sara Roy i El Botó Màgic, i un escenari a la plaça també, que li hem dit El Botó, on hi haurà contacontes amb Vivim del Cuento, El Botó Màgic, amb la col·laboració del MIC del Super 3, i llavors hi haurà espectacles itinerants també a la plaça. Al teatre tindrem Teatre d'Ombres amb el Gecko con Botes, la Fundació Astres, que ve de Girona, i a la tarda una sessió de cinema relaxat amb el Festival Inclús, que fa 10 anys que ho celebren al Caixa Fòrum. I en el pícnic tindrem un escenari més petitó i de més proximitat amb contacontes. Els pares, passar per la barra. Diuen que també des de la pandèmia la gent s'organitza més a última hora, o sigui, esperem que tothom corri a comprar-les. A la web del festival hi ha el botó de compra entrades en botonetfestival.com i allà ja passa el link a entrades.com. Hi ha una zona de repòs, de chill-out, una zona tranquil·la, també hi ha food trucks, o sigui que podran passar el dia. És que fem 85 anys aquest any, llavors també ho havíem de celebrar, això. Ho havíem de fer gros. O sigui, de fet, amb el diner públic, vull dir, de les administracions no arriba, no? Vull dir, hauria de ser una tercera pota, està... Però no és així, o sigui, no queda realment cobert. Llavors, les fundacions i les entitats hem d'acabar de, no? O sigui, organitzant i buscant d'una forma creativa la manera de poder involucrar, a part de sensibilitzar, poder involucrar tothom.
Òbviament.
I, de fet, el festival, o sigui, té una finalitat solidària, que és recaudar fons per la fundació.
I si parlem de festivals, ho fem també d'artistes, perquè els festivals estan plens d'artistes, però hi ha uns, concretament, que abans no eren considerats com a tal. Si no ho sabeu, doncs ja us aviso que són els DJs. A partir d'ara, tots ells ja seran considerats artistes a ulls de la legislació laboral, i sobre això hem parlat amb el Ramon Mas, que és secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i president d'Espanya de Noche.
Bueno, nosaltres, jo com a president de la patronal que negocia els convenis col·lectius, creiem que teníem la necessitat de reordenar un conveni que venia de l'any 2012 amb unes categories professionals molt desfasades en quant a descripcions i altra sèrie de qüestions importants. Hem afegit la figura del videojockey, la figura de l'e-jockey, que és la persona que s'encarrega de portar les llums espectaculars i el videojockey és el que fa els jocs visuals, la figura del videojockey light, que és el que fa un directe, i hem revisat una mica la funció del DJ president i del DJ implicat, convidat. Clar. Crec que eren unes diferents categories professionals que es tenien que actualitzar a la realitat del que és l'espectacle recreatiu musical que es fa a una discoteca. Uh-huh. Crec que la descripció d'artistes és molt important, malgrat que sí que s'anomenava com a artistes en l'anterior conveni, no se li donava la importància i la rellevància que s'ha donat en aquest als DJs, amb la descripció personal de la seva feina, amb les categories professionals i amb la descripció i amb l'augment que hem firmat. Jo crec que era necessari fer un conveni més modern, sobretot per posar en valor la feina tan important que fan els jockeys dintre d'una sala de festes, una discoteca, un club de música electrònica, on són els artistes. Significa moltes coses. Significa que ara s'està també fent la lliga de l'artista, significa moltes coses que s'hauran d'anar implementant, perquè això és un primer pas. És un primer pas dintre d'una legislació laboral que s'ha de completar, que s'ha d'obrir encara més, que s'ha de desenvolupar i que a poc s'ha d'anar actualitzant. Nosaltres creiem, jo, quan vaig entrar a president, em vaig trobar amb un conveni que tenia moltes de les categories per sota del salari mínim que va imposar el govern. Vam fer una pujada del 7,5 en 2 anys, vam pujar l'anterior pujada d'IPC també, i ara hem pujat quasi un 6%, un 5,89% als sous. Jo crec que és molt important que el nostre sector sigui un dels sectors més avançats en aquest sentit. Perquè ja estic molt contents de fer això. Nosaltres vam fer una roda de premsa amb AIDEP, que és l'Associació de Jocs i Productors de Música Electrònica Nacional, no? Abans vam fer una roda de premsa per agraïm aquest esforç que hem fet des de la patronal a la seu de l'Esgai Barcelona. Nosaltres, la meva exposició va ser molt clara. Jo, com a empresari de NIC, vaig començar treballant a discoteques, fent de promotor i relacions públiques, i ara fa molts anys que tinc discoteques, tinc molt clar la importància que tenen aquests artistes dintre del nostre assignament, no? Són claus. Si ells no funcionen, la màquina no funciona, són els principals protagonistes, i a més, a la resta personal, però ells són claus, que balli, gaudeixi, es diverteix de l'experiència recreativa musical que oferim. Si nosaltres posem l'exemple que els hem posat a tots els partits polítics, s'han obert 250 clubs canàbics a la ciutat i fa 12 anys que no es poden obrir discoteques. L'última discoteca que es va obrir fa 12 anys. No? Aquesta comparativa és molt clara, no?, de les maneres de fer que s'han tingut en aquesta ciutat. Nosaltres no estem en contra de ningú, però estem en contra de la prohibició total que han tingut els nostres locals. Tenim una normativa molt estricta que no ens deixa obrir locals, que fa que desapareguin discoteques cada any i no es puguin reobrir. Els plans d'usos estan destrossant el nostre sector, i després les queixes constants de col·lectius veïnals que tenen tot el dret a queixar-se, però tenen que entendre que aquesta és una ciutat viva, que aquesta és una ciutat on hi ha activitats, i no podem intentar prohibir els concerts, els grans esdeveniments, les sales de concerts, les discoteques. No podem anar contra tot. Vivim en una gran ciutat, una ciutat que és sorollosa per la nit a vegades i pel matí també. Mm-hmm. Tenim d'intentar conviure tots, tenim de fer unes polítiques generals perquè tota la ciutat estigui compensada, que no solament hi hagi oci a certes parts, sinó que tota la ciutat hi hagi, i perquè passi això tenim que tenir una normativa absolutament diferent, i això depèn primer de tot.
I sobre el món dels DJs, com abans comentàvem, parlem també ni més ni menys que amb el DJ o artista, ara que ja es poden dir així, amb el DJ Toni Peret, que va ser un dels primers en fer aquest tipus d'art amb la música, perquè ens expliqui quina evolució ha notat ell al cap dels anys. Atenció, perquè el que explica és molt interessant.
Sí, a mi em deien que era artista, però clar, a efectes pràctics doncs no ho érem, tots els DJs, no? Esclar, vull dir, a veure, això ha sofert una evolució des de fa molts anys. Jo recordo, per exemple, als anys 80, quan pujaves a un escenari, que era estrany que un pinxadiscos estuviera encima d'un escenari, era molt raro, però la gent et mirava, no sabia per què estaves allà, i es pensaven doncs, que anaves a fer que anaves a fer la vertical o alguna cosa, no? I es quedava tothom amb els braços creuats mirant-te, no? I aleshores tenies que agafar, jo recordo que tenia que agafar el micròfon i dir-li al públic: no, es tracta de que balleu mentre jo poso la música perquè balleu, no? Això ja és una cosa que s'ha anat entenent, que hem anat evolucionant, i per sort s'ha anat entenent. El que passa és que fins que no es va crear l'associació de DJs i productors, AIDIP, doncs la veritat és que han aconseguit fer un acceleron amb tota aquesta consolidació de la professió, que ha estat, doncs, bé, per felicitar-los. I ahir, precisament, doncs, bueno, ahir o abans d'ahir, no recordo exactament, doncs ja podem dir, des d'ahir o abans d'ahir, ja podem dir que el DJ és un artista, cosa que jo pensava ja fa temps que no tenia sentit que no ho fóssim. I a part, això ho vam poder plasmar en discos, però a l'hora de fer el directe és el que us comentava. La gent doncs, no entenia al principi que era això, i ara està claríssim. El DJ puja a un escenari. Sí, és cert que hi havia gent, els detractors, deien, clar, és que el DJ fa un espectacle a partir de música dels altres, no fa ell la música. Per tant, el DJ, sí, posa música dels altres, sobretot més antigament, darrerament ja la majoria dels DJs tenen les seves pròpies creacions a nivell de remescles i a nivell de mashups, etc. Però, esclar, no es tracta únicament de posar música, s'ha de posar la música adequada en el moment adequat perquè la gent balli i crear un ambient. És a dir, és realment una feina d'artista. I a sobre, estàs sobre un escenari, doncs, escolta, si un monologuista, si un cantant, si era un músic o un artista, el DJ també ho tenia que ser. Però és que a mi m'hi va portar una mica... Sempre m'he deixat portar una mica per la corrent, soc una mica vago. Aleshores, jo vaig començar a la ràdio, en realitat. Jo volia ser tècnic de ràdio i ho vaig aconseguir. Vaig començar a Ràdio Miramar i vaig començar a anar allà. I aleshores, com m'agradava molt la música de ball, la música disco, moltíssim, i és més, en aquell moment recordo també que era una mica la Neguet Lleig, la música dance, doncs la vaig defensar a mort. I això em va portar doncs, a presentar programes de música específicament de ball, música dance, i a poc a poc doncs, vaig haver de passar de la cabina de ràdio de tant en tant a la cabina de les discoteques, sobretot a partir de que vam editar el Max Mix 3. Mira, jo sempre crec que qui marca la tendència és el públic, encara que no se n'adoni. O sigui, els gustos de la gent, la reacció espontània de la gent en certs estils de música és la que marca la trajectòria i la tendència. Evidentment que sempre hi ha artistes, ara sí que podem dir que sempre hi ha artistes, doncs, que fan les seves remescles, fan les seves produccions, perquè ara el DJ, doncs fixa't que AIDIP és l'associació de DJs i productors, no? Perquè una mica està lligat, la majoria de DJs, la majoria fan les seves pròpies produccions, no? Aleshores, es tracta d'anar provant. Què fa el DJ? Prova. I la gent que fa? Reacciona. Per tant, sempre he pensat que els canvis i l'evolució de la música la porta la gent, encara que no se n'adonin. Doncs mira, això ha caigut bé, això agrada. Doncs mira, saps? Aleshores, el canvi d'estil. Anem al canvi d'estil. Els estils són cíclics. Això ja s'ha sentit a dir moltes vegades, però és veritat. O sigui, ara sembla que està tornant la música dels 90. Sembla que està tornant fins i tot a nivell llatí, doncs, bueno, a part de l'electrolatino, darrerament s'està deixant el so aquest que tant molesta alguns, que es diu dembow, que és la base del reggaeton, s'està deixant una mica de banda per donar pas a cançons, diguéssim, pop llatí, que tenen una base semblant a la música dels 90. Això és una evolució, vull dir, que fa la gent, senzillament, la fa la gent.
I és que la normativa no es renovava des de l'any 2010, però abans com estaven considerats aquests artistes? Com se'ls anomenava, si no se'ls podia dir així? El Rafa Mendoza és advocat del Departament Legal de l'Associació Espanyola de DJs i Productors i ens ho explicava així.
Antes estaven considerats la gran majoria, és a dir, el gran grueso de lo que eran los DJs contratados en lo que es el ámbito del ocio nocturno, como técnicos. Lo que era el DJ residente ha considerado un técnico. Había tres categorías, una que era un poco irreal, vamos a llamar un poco irreal, porque decía que tenía que tener actuaciones excepcionales, lo cual se podía asimilar a un DJ de bolo o un trabajador por cuenta propia, y lo que son los trabajadores propiamente dichos de los locales, pues estaban circunscritos en, digamos, el apartado C. ¿De acuerdo? En el grupo C era un grupo de técnicos. Entonces, desde el convenio del 2012, pues ha habido sucesivas actualizaciones. Básicamente, las actualizaciones que ha tenido no ha sido de contenido, sino ha sido de tablas salariales. Y luego después tenemos este último, que es de marzo del 2023, el 24 de marzo del 2023, que salió en el Boletín Oficial del Estado el 5 de abril del 2023, pues nos consideran con cinco categorías, es decir, tres de ellas nuevas, se suprime una y tres de ellas son nuevas, estamos ya circunscritos como artistas. Es decir, que oficialmente el disjockey residente en las salas que están circunscritas en el ocio nocturno se entiende que ya es artista. A ver, somos artistas en tanto y cuanto la actividad que nosotros realizamos supone un 2% del PIB. Es decir, que son 20.000 millones de euros. Somos unos artistas que además no tenemos subvenciones como otros sectores. Y nosotros generamos una riqueza, porque España es líder en pocas cositas, pero sí que podemos decir que España es líder en ocio nocturno. Eso es ineludible. Ibiza, no existen muchas Ibizas alrededor del mundo. O Barcelona, un festival como el Sonar. Es decir, que estamos en primerísima línea de lo que es el entertainment, el ocio nocturno, ¿no? El nuevo convenio colectivo le ha dado un empaque muy importante. Por ejemplo, lo que dice el nuevo convenio colectivo, que nosotros lo hemos aplaudido mucho, es que ahora, por ejemplo, las jornadas parciales para los artistas desaparecen. Con lo cual, si nosotros hacemos un bolo, es decir, una actuación que como máximo el convenio colectivo ya la fija de 4 horas y luego después a partir de ahí, pues bueno, tiene unos plus del 50%, pues nosotros, para nosotros será una cotización plena. Quiere decir que todas estas cosas a nosotros nos benefician mucho. Evidentemente entendemos que por parte de la patronal lo que han querido ha sido proteger a sus artistas. Puede que esta historia, que nosotros entendemos que antes ha sido, hemos estado pues un poco, como os diría, discriminados, nos hemos sentido discriminados. Los DJs hemos sido los únicos, la única profesión en democracia que se ha prohibido. Poco curioso, ¿no? Claro, lógicamente, pues hemos pensado que nuestro trabajo merece una especial protección. Este guante lo han cogido particularmente los empresarios y han hecho que sus artistas, los artistas de sus locales, pues tengan una mayor protección. Sí, es decir, por ejemplo, los artistas suecos, que están muy bien posicionados a nivel de estamos hablando de Avicii, Swedish House Mafia, en fin, Sebastián Ingrosso, son gente que están muy bien posicionados a nivel internacional, pero nadie sabría decirme una discoteca o un club en Suecia. En cambio, nosotros podemos decir que España, en todo su conjunto, tiene grandísimos clubs. No era normal es que los disjockeys no estuvieran a esa altura, o al menos con la protección jurídica a esa misma altura. Y los empresarios lo han entendido perfectamente. Es decir, para poder avanzar, nosotros tenemos que estar unidos en la misma situación. De hecho, nosotros hemos tenido ya muchas conversaciones con ellos. Hemos también tenido luchas, es decir, en el COVID hemos estado juntos. Hemos tenido las mismas reivindicaciones, queríamos trabajar. Y hasta incluso les hemos apoyado en unas reivindicaciones que nosotros hemos entendido que son justas y positivas para el sector, ¿no? O sea, que hemos, para nosotros ha sido un win-win. A ver, lo que empezó como un trabajo, vamos a poderlo llamar friki, ahora se ha convertido pues en una profesión de moda, como el hecho, pues, a lo mejor, de poder ser youtuber. A ver, yo soy abogado, pero he sido DJ toda mi vida y además esta carrera, este trabajo me ha posibilitado pues el hecho de poder estudiar y poder desarrollar una carrera pues como abogado. Es decir, todo bien puesto en su contexto pues puede ser beneficioso. Claro, lógicamente también depende un poco de la prensa y los prejuicios que se le puedan poner a un trabajo que yo entiendo que está en auge. Es decir, es un trabajo que resulta cada vez más interesante y que sobre todo pues los jóvenes lo hacen suyo, ¿no? Uh-huh. Además, esta es una de las reivindicaciones. Hemos hecho un informe muy detallado de por qué el DJ es artista, no solo a nivel legal. Uh-huh. Y esta es una de los motivos que nosotros entendemos. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje propio, de acuerdo, una jerga propia, uh-huh, pero además tenemos una tecnología propia que va evolucionando y hay una industria alrededor de todo lo que es el sector DJ, uh-huh, que está muy implementada y que además tiene muchos fans. Quiero decir, no solo de los profesionales, sino también de los aficionados, ¿no? Y esto, pues claro, siempre es importante a la hora de poder promocionar pues tu trabajo, ¿no? A ver, yo he estado pues trabajando en el extranjero durante muchos años, soy DJ, productor, actualmente estoy trabajando en Barcelona y bueno, trabajo como DJ.
Doncs ja era hora realment que aquests artistes fossin reconeguts com a tal, i segur que escoltant aquestes entrevistes, escoltant tot això que ens han explicat, doncs us estan entrant una mica de ganes, no?, després de parlar de tots ells i també d'aquests festivals, de marxar precisament de festival ara que han començat i que n'hi ha tants arreu de Catalunya i arreu d'Espanya, no? Gràcies a tots per col·laborar amb nosaltres, per explicar-nos la situació, i nosaltres doncs continuem amb més i més temes aquí en el matí del cap de setmana. I en uns minuts tractem la problemàtica del sensellarisme. Ho farem amb la taula Sensellar de Badalona. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La final de Roland Garros.
Pone de rosquita arriba.
La final de la Champions, Manchester City-Inter.
Partidazo Champions.
Los play-offs de ascenso a primera.
Siento una emoción especial.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
Pues te voy a decir una cosa, Paco, me he venido arriba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Esto es una locura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Persones dormen al carrer de Badalona, una xifra que ja dobla la dels darrers anys. En parlem ara del tema. La taula Sense Llar de Badalona, formada per entitats socials i per l'Ajuntament, ha localitzat aquests dies 90 persones dormint als carrers, una xifra que ja dobla la mitjana dels darrers anys. El recompte es va començar a fer l'any 2016 i l'acció es repeteix cada dos anys amb l'objectiu de visibilitzar aquesta realitat i intentar incidir al disseny de les polítiques públiques per lluitar contra el sensellarisme. En parlem sobre el tema amb el portaveu de la taula Sensellar de Badalona, el Josep Maria Lluch. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És cert, no?, que s'han doblat aquestes xifres?
Sí, ens hem quedat molt preocupats perquè la xifra és molt elevada. Serveis socials de l'Ajuntament ja ho apuntaven i eren conscients del creixement, però la resta d'entitats que no ho teníem tan clar ens ha sorprès que hagi crescut tant i tant. 90 persones que vam trobar discs, que vam localitzar discs dimarts a la nit dormint al ras. Moltes d'elles en cotxes, però no molts al carrer o a la platja.
Mm-hmm. Vosaltres, per exemple, heu pogut parlar amb aquestes persones? Us han explicat els motius o no?
No. El recompte, hi ha dos tipus de recomptes, quantitatius i qualitatius. Uh-huh. Els que hem fet els quatre recomptes que hem fet la taula sense llar de Badalona són quantitatius, que és només quantificar quantes persones estan dormint al ras aquella nit. Hi ha la intenció, com a taula volem fer un recompte qualitatiu, que ja entren a enquesta en el qual preguntes doncs, quant temps porten al carrer, quins són els motius que ha provocat l'estar al carrer. Tot i així, sí que tenim informació de primera mà de les entitats que fan atenció a sense llarisme al carrer, ja sigui a l'EDAPS, que és l'equip de detecció i atenció a persones sense sostre de l'Ajuntament, o al Centre Folra de que gestiona Sant Joan de Déu, que també és per gent de carrer, o a la mateixa Càritas, no? I el que ens expliquen, hi ha multicausalitat, hi ha diferents factors que porten a la gent a estar al carrer.
Mm-hmm. I el sabeu o no?
Sí, a mi m'agrada distingir, no és que m'agradi, és important distingir factors estructurals i factors personals. No tots són factors de la persona individual, sinó hi ha factors estructurals que s'escapen a les persones, com pot ser la crisi econòmica, no? O la davallada de feina, quan va haver-hi la crisi econòmica del 2008 i anys següents, o quan ha vingut ara tot el tema de la Covid. Hi ha una sèrie de problema estructural de baixada de feina, no? Hi ha gent que es queda sense feina i que encara que vulgui treballar no en troba, no? I l'altre, tot el tema de l'habitatge. Els preus de l'habitatge, la manca d'oferta de lloguer, també és un problema estructural que sobrepassa les persones, no? Mm-hmm, i l'altre, doncs, la pobresa econòmica, l'exclusió... I després ja ve també els temes personals de cadascú, no? A vegades poden haver-hi problemes d'addiccions, problemes de salut, mental, que ja és més personal, però hi ha problemes estructurals que sobrepassen la persona.
Exacte. A més, des de la vostra entitat també expliqueu que hi ha nous perfils, no?, que mai s'havien robat al carrer i que ara de sobte... Doncs la crisi econòmica o els motius que comentaves ha fet molt de mal en ells, no? Aquests nous perfils, sí. Quins diries que són?
El perfil general continua sent home de 35 a 45 anys. Aquest és el més nombrós. Però els nous perfils serien gent jove. Gent amb 20, 19, 21, 22 anys. Gent molt jove que podien haver estat tutelats per la DGAIA en el seu moment o no. O gent que ha vingut més tard. En alguns casos, o la majoria d'aquests casos de gent jove, és gent nouvinguda, gent immigrant, que no han pogut regularitzar papers, que no han pogut trobar feina, ni que sigui en economia submergida, i que es veuen abocats a viure al carrer. I és un problema molt, molt gran, perquè a més, viure al carrer és molt, molt difícil i la gent intenta evadir-se, i la manera d'evadir-se és consumir drogues. Perquè viure al carrer és duríssim.
Mm-hmm, clar. I sovint també podem dir, no?, que són massa invisibles per la societat, oi?
Un dels objectius del recompte és fer visible aquests ciutadans que acostumen clar. A ser molt invisibles. Fins i tot hi ha gent que busca espais a la ciutat ben recollits perquè no se'ls vegin, no? Després hi ha un altre perfil de gent que et diu el contrari, que s'estima més dormir en un lloc visible per sentir-se més segurs, perquè un dels problemes de viure en el carrer és la inseguretat. Llavors m'allissaven què és millor, si està molt a recer perquè no et vegi ningú, però si no et veu ningú tampoc et podrà ajudar ningú, o estar en un lloc molt visible per sentir-te segur que, no, que ningú et farà mal, no?
Exacte. Clar, com a societat hem de dir, no?, doncs que hi ha un problema, no?, amb aquestes persones sense llar, que s'ha de contribuir, òbviament, a millorar-ho, però des d'aquí, des de la vostra entitat, des de la taula sense llar de Badalona, ara comentaves aquest objectiu, no?, de fer visibles aquestes persones que sovint són invisibles. Què és el que més feu? Hi ha voluntaris, oi?, que els ajuden, que feu, per exemple, com hem dit aquests dies, no?, aquest recompte pel qual heu sabut, doncs, aquesta informació. Però quina funció específica teniu?
Mira, la taula sense llar de Badalona és un espai de treball tècnic on treballen 7 entitats socials que atenen a persones sense llar i també el EDAPS, l'equip d'atenció a persones sense sostre de l'Ajuntament de Badalona. Com a tècnics, bueno, pues analitzem i veiem quines són les necessitats de les persones que estan al carrer i com se les pot ajudar de la millor manera possible. En concret, les entitats socials que formem la taula, diverses tenim programes de pisos d'inclusió, que són pisos compartits que normalment són de titularitat de l'entitat o que paga el lloguer l'entitat. Llavors, intentar que les persones es vinculin perquè acabin podent anar a viure a un pis compartit. Tot això és un procés molt llarg d'acompanyament a la persona, de tornar a establir vincles, que la persona confiï en les persones que l'acompanyen, que li marxin les pors per després poder fer el salt a un pis d'inclusió. O una de les coses que s'ha avançat gràcies a la taula sense llar de Badalona és quan l'Ajuntament va posar en marxa el 2019 al centre de pernocta de Can Bofill Vell, que és un centre amb 50 places a Badalona per gent sense sostre. Aquí treballem molt coordinadament entre les entitats i amb serveis socials.
Clar. És fàcil, per exemple, recol·locar a una persona que ha viscut molts anys, o 5 anys, no?, una xifra que li hagi servit per acostumar-se, entre cometes, a viure al carrer. És fàcil recol·locar-la, per exemple, a un pis d'aquests que comentes, o donar-li, doncs, una vivenda, en aquest cas?
Mira, des de serveis socials, l'equip d'atenció a carrer ens expliquen que un d'aquests nous perfils que ara veiem és gent que abans no ha estat mai a carrer. Quan menys temps has passat a carrer, és més fàcil que puguin incorporar-se en un pis. Mm-hmm. No? De fet, des de l'equip d'atenció directa a persones sense sostre de l'Ajuntament, expliquen que hi ha gent que està al carrer, que si tinguessin un habitatge, milloraria molt la seva condició. És a dir, que potser el principal problema és la manca d'habitatge. Després hi ha un altre perfil, que són aquests perfils molt més cronificats. Gent que porta molts anys al carrer i que aquí sí que els hi costa més. Però hi ha algun programa, Barcelona és bastant capdavantera amb el programa de Housing First, que és primer la llar, no? I a Badalona hi ha una entitat, hi ha 3 entitats que han posat en marxa, que són Fundació Roca i Pi, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Càritas Barcelona, que han posat en marxa un programa de primer la llar, que és facilitar el pis. Normalment són pisos individuals per persones que estan tan cronificades que els és molt, molt difícil conviure amb altres persones, no? Però és un programa molt específic per acompanyar persones més cronificades i, en alguns casos, no sempre, amb problemes de salut mental.
Mm-hmm. I, per exemple, també hi ha, si no m'equivoco, serveis socials, no?, o entitats a les quals també aquestes persones, doncs, poden fer nit, no?
Sí, aquest és el centre de Can Bofill Vell, de 50 places, que és municipal.
Uh-huh. I a què es deu que una persona vagi a parar al carrer o vagi a parar aquí? Quina diferència hi ha?
No, la diferència és... sigui, per anar a Can Bufi Vell s'ha de derivar la treballadora social.
D'acord, exacte.
I no és d'un dia per l'altre.
Vale.
I llavors hi ha un acompanyament de serveis socials i quan poden, normalment quan tenen plaça, llavors se li facilita.
D'acord.
És cert que no tothom vol anar a dormir a centres, vale? Però hi ha molts que sí. De fet, aquest va ser un gran avenç de gràcies a la taula i a l'Ajuntament que es posés en marxa perquè totes aquestes persones que viuen o que pernocten al centre de Can Bufi Vell haurien estat pues, 50 persones més que hauríem comptabilitzat a carrer.
Uh-huh. I abans, per exemple, parlàvem d'aquest perfil nou, no? Aquests nous perfils que hi ha de gent vivint al carrer. Em deies que, per norma general, són homes d'entre 30 a 40 anys, però hi ha més homes que dones, també? Sí, no?
Sí. Sí, això és una constant i no varia. La interpretació que nosaltres fem és la dona acostuma a tenir més recursos, acostuma a tenir més xarxa social o intenta, bueno, fins i tot és més resilient, no? Té a vegades més capacitat de fer xarxa i de no acabar al carrer. Mm-hmm. O a vegades tenen algunes vies d'aconseguir diners extras que els hi permet pues, llogar una habitació i no dormir al carrer. Això és així. Per contra, quan trobes dones que estan al carrer, normalment han tocat molt més fons i necessiten un acompanyament més intensiu perquè si han arribat al carrer aquestes dones han tocat fons i estan molt, molt trencades.
Sí, sí. I el pròxim recompte serà d'aquí 2 anys, no?, el 2025. I ja esteu pensant com complementar doncs aquesta acció, no?, aquest recompte. Què teniu pensat fer d'ara en endavant al veure que s'han doblat aquestes xifres i heu trobat, no?, que hi ha 90 persones dormint als carrers de Badalona. Què és el que voleu fer?
La taula sense llar de Badalona volem fer un... A més del recompte quantitatiu, voldríem fer un qualitatiu. Mm-hmm. Vale?
El que m'has comentat al principi, no?
Sí, sí. Mm-hmm. Una mica a analitzar els perfils, tenir més informació per poder analitzar els perfils. El que passa que això és una feinada. I el recompte s'ha pogut fer gràcies a 170 voluntaris, dones i homes de Badalona, que van dedicar part de la nit de dimarts, de 12 a 2, a fer aquest recompte. No? Necessites moltes mans per fer això. Tant el quantitatiu com el qualitatiu necessitaries més temps, perquè llavors no és únicament comptar, sinó és aturar-se i fer entrevistes. I això no ho fas a la nit, ho fas durant el dia i són moltes més hores. Però no renunciem, esperem poder-ho fer. És un tema que fa temps que li donem voltes i que a veure si el 2025 ens animem a fer-ho.
Mm-hmm. Perfecte, doncs Josep Maria Lluc, portaveu de la taula sense llar de Badalona, gràcies per aquesta feina d'ajudar aquestes persones sense llar. Esperem que pugueu fer aquest recompte qualitatiu, no?, per saber i poder ajudar amb tota la informació necessària a aquesta gent i que vagi molt bé i moltes gràcies.
Molt bé, adéu,
gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Gràcies.
I atenció al que expliquem ara, perquè experts estan alertant de l'increment de patologies per la contaminació. Aquesta setmana, concretament dilluns, ha sigut el Dia Mundial del Medi Ambient i el president de la Comissió de Salut i Medi Ambient de Vall d'Hebron, amb qui parlarem ara, el Jordi Banyeres, va liderar un estudi fa uns anys i va demostrar que els dies de més contaminació es produïen més atacs de cor greus. Per tant, la relació seria clara, segons ell, amb un increment també de malalties respiratòries i dels seus símptomes, com per exemple l'asma, així com altres patologies. En parlem amb ell perquè ens ho expliqui molt millor. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
És així, oi?
Sí, efectivament, estem en uns moments, no, en els quals cada cop hi ha hagut més evidència científica publicada, no, en forma d'articles que han anat demostrant que la contaminació atmosfèrica, sobretot doncs, produïda doncs, per factors industrials, pel tràfic aeri, el tràfic rodat, no, els vehicles, tot això desprèn contaminants que nosaltres els inhalem, i aquests contaminants no només es queden en el pulmó, sinó que passen al torrent circulatori i s'escampen per tot l'organisme. De manera que aquests contaminants ens poden danyar tots i cadascun dels diferents òrgans. Tot i així, sabem que l'òrgan més afectat és el cor o el sistema circulatori, de manera no, que la contaminació s'ha relacionat amb un ampli ventall de malalties cardiològiques, des d'infarts de miocardi, a diferents tipus d'arrítmies, a ingressos per insuficiència cardíaca o inclús malalties també no, molt greus com les disseccions d'aorta. Però no m'agradaria quedar-me només amb les malalties cardiològiques, que són realment les més freqüents. Si haguéssim de dir, no, la contaminació, sobretot, no, el que afecta són les malalties cardiovasculars, però també afecta altres òrgans com el pulmó, en el qual doncs, efectivament s'ha relacionat doncs, amb ingressos doncs, per amb augment d'ingressos per asma, també amb determinades neoplàsies o càncers de pulmó o reagudizacions de malaltia pulmonar obstructiva crònica. Però ens podríem repassar tots i cadascun dels diferents òrgans. Per exemple, l'aparell digestiu també s'ha relacionat doncs, amb malaltia inflamatòria intestinal o també a nivell doncs, neurològic, inclús amb la pròpia malaltia doncs, de l'Alzheimer. És a dir, que estem en un moment en el qual sabem que els contaminants realment són danyins, provoquen malalties i inclús no, podrien estar relacionats amb mortalitat. No? De fet, s'estima no, que en el món hi ha aproximadament doncs, no, 7 milions de morts relacionades amb la contaminació atmosfèrica.
Mm-hmm. Clar, abans feia feia referència, no?, a l'estudi que es va publicar l'any 2017, impulsat per la Vall d'Hebron, sobre que la pol·lució a l'àrea metropolitana es produïa infarts, més infarts, no?, i també més atacs de cor més greus, no? Això és així, no? Com va poder demostrar tot això? I si va ser a partir d'aquí quan vau començar a ser conscients i a veure realment la magnitud del problema?
Sí, efectivament, vàrem realitzar un estudi epidemiològic en el qual nosaltres disposem doncs, de totes les dades de les persones que presenten un atac de cor, és a dir, un infart de miocardi, a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè atenem no, aquestes persones doncs, de manera emergent, no? I els fem el que nosaltres diem una angioplàstia primària, que el que fem és obrir l'artèria del cor que ha quedat obstruïda, per la qual no, totes aquestes tenim un registre que depèn doncs, del Departament de Salut en el qual sabem totes les persones que han tingut doncs, un infart de miocardi, un atac de cor. Aleshores, el que vàrem fer, el que vàrem demostrar no, és que els dies que realment hi havia pics de contaminació, que aquí el que nosaltres miràvem eren per codis postals on vivien aquestes persones, no, doncs vàrem veure doncs, que les persones que vivien en zones més contaminades tenien doncs, no, pics de contaminació, tenien en aquells dies doncs, més atacs de cor. En els serveis doncs, d'urgències i de cardiologia doncs, dels hospitals ingressaven més doncs, aquestes persones afectades per pics de contaminació. És a dir, que es va trobar una associació no, entre augments de contaminació atmosfèrica i atacs de cor, infarts de miocardi.
I a més,
vàrem veure que aquests infarts de miocardi eren més arritmogènics, és a dir, que tenien arrítmies malignes, no? Una arrítmia maligna és una arrítmia doncs, que pot provocar una mort, no? que hem de desfibrilar, hem d'utilitzar doncs, aquests aparells doncs, que hi ha en el carrer, els desfibriladors, o que porten els sistemes d'emergències. Doncs aquests atacs de cors no, eren més mortals perquè provocaven aquest tipus doncs, d'arrítmies malignes, per la qual vàrem arribar a les conclusions no, que els dies de més contaminació hi havia més atacs de cor i, a més, aquests atacs de cor eren més perillosos, no? Que ja és perillós de per si un atac de cor, sinó no, que eren de pitjor pronòstic.
Encara més.
I això s'ha demostrat també en altres ciutats del món, no? Nosaltres ho vàrem demostrar aquí a la ciutat de Barcelona, però vàrem replicar dades no, semblants a altres ciutats que també han arribat a les mateixes conclusions.
Uh-huh. I diríeu que s'ha estat tractant la contaminació com un factor de risc a moltes malalties?
Doncs desafortunadament no és així, però sí s'hauria de tractar. Uh-huh. És a dir, la contaminació atmosfèrica és un factor clar de risc cardiovascular, de la mateixa manera que ho és el tabac, no? Que ho és el sedentarisme, l'obesitat, no? Les dietes no mediterrànies, dietes altes en greixos, tots aquests factors de risc, no? Que provoquen malalties cardíaques i sobretot, no? Doncs en aquest cas obstrueixen artèries. Doncs la contaminació és un factor més, per lo qual també s'hauria de tractar de la mateixa manera, doncs, que nosaltres, doncs, tractem els altres factors de risc, com la hipertensió o la diabetes mellitus o la dislipèmia. Com s'hauria de tractar? Aquí és on s'exposa sobre la taula com nosaltres, no, de quina manera podem fer recomanacions, no, per estar exposats a nivells més baixos de contaminació. Perquè el que sabem és que no existeix un llindar, o sigui, en el qual la contaminació no sigui danyina. Només que hi hagi una partícula contaminant, ja és danyí. Quan més contaminació, pitjor. Però el que hem de fer és, no, disminuir la contaminació d'una forma clara, de mateixa manera que tractem els altres factors de risc.
Mm-hmm. Clar, llegint el vostre estudi, això que, en què heu fet, clar, m'ha cridat l'atenció, ara que comentaves això del tabac, és que heu comparat, no, la percepció que tenia la societat del tabac fa 50 anys, no, per exemple, quan el consum no semblava nociu, i ara, en canvi, que ningú qüestiona, doncs, el que provoca, no, aquest tabac i el dolent que és per la salut. Això creieu que acabarà passant el mateix amb la contaminació, que ara la gent encara no és conscient, però que amb el pas del temps estarem més conscienciats i veurem més la realitat d'aquest problema?
Jo penso que a poc a poc la gent va prenent consciència, i sobretot ara, no, en el dia d'avui, no, amb el canvi climàtic també, perquè finalment la contaminació atmosfèrica va lligada al canvi climàtic també, no, perquè fenòmens d'augments de temperatura també fa, doncs, que els contaminants es dispersin menys, fenòmens produïts pel canvi climàtic com terratrèmols, volcans, no, vents forts que fan que transmetin els contaminants d'una zona a una altra, no, tot això al final, vull dir, va lligat. Aleshores, jo crec que, no, cada cop se'n parla més del canvi climàtic, per lo qual també, no, se'n parla més de la contaminació, però sí, és cert que se n'ha de prendre encara molta més consciència, i de fet les guies europees de cardiologia en prevenció cardiovascular, és a dir, a nivell europeu, ja es recomana a nivell mèdic que les persones que viuen no, o estan en zones contaminades, no, intentin evitar, no, aquells dies en els quals hi ha pic de contaminació, sobretot si tenen factors de risc cardiovasculars. No? És a dir, no és el mateix una persona, no tindrà els mateixos efectes de contaminació en una persona sana que en una persona que ja tingui malalties de base.
Mm-hmm, exacte. Exacte. I de fet, vosaltres, des de la Vall d'Hebron, teniu uns objectius clars, no? Proposeu una sèrie de coses, com per exemple, que ara m'expliques molt millor, és incorporar una assignatura de salut i medi ambient a les carreres sanitàries, no? I també que en l'historial del pacient s'inclogui, doncs, aquesta patologia, diguem, per contaminació, no? Aquest risc de contaminació, com també es notifiquen altres coses, oi?
Sí, efectivament, no? Els sanitaris en el 2023, si han de saber de salut, han de saber de com afecta el medi ambient en el cos humà, per lo qual, no? Clarament, no? Doncs, dintre, doncs, de les diferents estudis acadèmics, universitaris, no? S'hauria, doncs, de presentar una assignatura en la qual s'abordés aquest problema, perquè, de fet, el factor mediambiental més agressiu en el cos humà és la contaminació atmosfèrica, no? Per la qual, vull dir, tot sanitari n'ha d'estar assabentat, no? I ha de ser capaç de respondre preguntes que fan els pacients, no? Que ens poden preguntar, no, si poden fer exercici a l'Avinguda Diagonal, ens poden preguntar, no, a diferents exposicions als contaminants, no, si és millor quedar-se a casa o no quedar-s'hi, si has de portar una mascareta quan surto al carrer, si sí, si no, i això la pròpia evidència científica, si es fan estudis, podran anar donant resposta, però hi ha d'haver-hi aquesta cultura sanitària, no, de que de la mateixa manera que estudiem la hipertensió i estudiem la diabetes, doncs hem d'estudiar la contaminació i com la podem, doncs, prevenir. Així que, efectivament, no, dintre, doncs, dels estudis acadèmics, universitaris, no, doncs, ja, no, nosaltres, no, reclamem que hi hagi una assignatura que, doncs, que abordi, no, aquests problemes. I, per altra banda, no, a nivell de la història clínica, no, torno a fer el mateix paral·lelisme. no? En un document legal en el qual nosaltres recollim, no? Si una persona doncs fuma, no fuma, quines xifres de colesterol, LDLT, no? O quina pressió arterial té, no? Doncs també hauríem de ser capaços, no? De recollir quina exposició a la contaminació té. Mm-hmm. Això és un repte, perquè no és fàcil, o sigui, no? Recollir, no? Com jo estic exposat, però, no? En un 2023, que vivim amb moltes tecnologies, no? Que intenten afavorir, doncs, a la nostra salut, doncs, d'alguna manera, no? A veure si es pot trobar, no? Quin dispositiu és capaç, no? De ser capaç de dir a una persona a quins nivells de contaminació ha estat exposada. Per què? Perquè després nosaltres, els sanitaris, puguem donar aquelles recomanacions justes i necessàries, no? Que els impactin en una millora de la qualitat de vida, no? I dels resultats en salut.
Doncs sí, al final, com tu deies, és un repte, no? El de traslladar aquesta evidència en el dia a dia, i amb el qual també hem de contribuir tots.
Sí, exacte. No? Jo aquí, no? Llançaria el missatge de que, bé, jo puc circular en bicicleta, no? Si jo circulo en bicicleta, m'estic fent un favor a mi mateix, perquè estic fent activitat, doncs, física, però estic fent un favor als altres, perquè no estic contaminant. No? És a dir, que a diferència d'altres factors de risc, no? Jo decideixo si faig esport o no faig esport, jo decideixo si fumo o no fumo, no? Però jo no decideixo si vull estar en una zona contaminada, sí o no. No? És a dir, que la contaminació depèn, no? Una persona hi pot posar mesures, no? Com es pot posar una mascareta, però ella no ha decidit, no? Estar exposada a aquest factor de risc, a la contaminació, per la qual, no? Les estratègies són personals, però també són a nivell, no, sociopolítiques.
Mm-hmm. Doncs així és. Jordi Banyeres, cardiòleg i president de la Comissió de Salut i Medi Ambient de l'Hospital Vall d'Hebron, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això, no, com a motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que va ser el passat dilluns, i que precisament, doncs, a la Vall d'Hebron es va muntar aquest vestíbul, no?, amb un panell informatiu on s'indicava de diverses malalties i també les afectacions que podria tenir a la salut la contaminació i aquest factor de risc que comporta. Jordi, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I continuem d'aquí no res explicant la curiosa i sorprenent iniciativa que ha dut a terme la Federació Espanyola d'Espirituosos a Castelldefels. No us ho perdeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Xec de 10 euros de benzina pels joves que donguin 0,0 en els controls d'alcoholèmia. Això, encara que sembli mentida, ha passat aquesta setmana a Castelldefels. En parlem. Atenció al que ha passat aquesta setmana en un control de la Guàrdia Urbana de Castelldefels. S'ha premiat amb 10 euros de gasolina als joves que donaven 0,0 després d'haver bufat en controls d'alcoholèmia. Es tracta d'una iniciativa de la Federació Espanyola d'Espirituosos que agrupa les empreses productores de begudes alcohòliques i que vol promoure el consum responsable d'alcohol. En parlem sobre el tema amb la Teresa Escalante, del programa Nocturnos de la Federació. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es que la Federación Española de Espirituosos regaló cheques de 10 euros para la gasolina?
Tiene toda la razón del mundo, porque nosotros como productores y distribuidores de bebidas espirituosas lo que queremos es que se haga un consumo responsable de nuestros productos. Y eso pasa porque el consumo al volante sea cero.
Uh-huh.
Son conductores también entre 18 y 30 años, no hablamos de una población joven. También imagino para concienciar, ¿no?, de este uso del alcohol al volante, ¿no?, y de lo peligroso que es.
Así es. Nos dirigimos especialmente a conductores jóvenes porque lo que queremos es que asentar hábitos que sean responsables. Pues mientras más pronto les digamos que el alcohol y la conducción son incompatibles, más a largo plazo se instaurará este comportamiento responsable.
Uh-huh. Al final, el objetivo de esta iniciativa, ¿no?, era que los agentes sacaran de la circulación los conductores que habían bebido, como se hace normalmente, ¿no? Pero en esta ocasión se contaba también con informadores como vosotros, ¿no?, del programa Nocturnos, para añadir este aliciente, ¿no?, para los conductores responsables. ¿Cómo fue y cómo se tomaron esta sorpresa?
Pues la verdad es que el acogimiento siempre es positivo, porque la imagen que algunos conductores pueden tener de la policía es que siempre van a ir a multar, a buscar siempre cualquier falta leve, y en esta ocasión era todo lo contrario. Había multas, pero multas a quien se lo merecía, evidentemente, pero también multas en positivo. Aquellos que demostraron una tasa de alcohol cero, no estamos hablando de la tasa legal permitida, sino la 0,0, que era la más segura al volante, en esta ocasión se llevaron pues ese vale de movilidad de 10 euros.
Exacto. Y esto ya se había hecho también, ¿no?, a diferentes lugares de España, ¿no? No solo se ha hecho aquí en Castelldefels, ahora sí, pero ya lo llevabais haciendo, ¿no?, también en otros lugares, ¿no? ¿Cómo fue y cómo empezó todo?
Pues todo empezó hace ya casi 20 años y queríamos implantar aquí en España la figura de conductor alternativo. Porque parecía obvio que el alcohol y la conducción eran incompatibles si preguntábamos a los jóvenes a las 5 de la tarde, pero estas percepciones cambiaban cuando ya nos acercábamos a los momentos de ocio, por la noche, viernes, sábado, y ahí ya aparecía el famoso yo controlo. Por eso desde Espirituosos España queríamos recordar precisamente en ese momento en el que aparecen contradicciones entre el alcohol y la conducción que son incompatibles.
Exacto. De hecho, los resultados, digamos, no fueron buenos, ¿no? La acogida fue buena y valoráis positivamente esta campaña, ¿no?
Así es, sí. Nosotros queremos seguir trabajando con policía local porque entendemos que es el momento en el que tenemos que estar para recordar y lanzar precisamente el mensaje de responsabilidad al volante.
La policía local, de hecho, fue también, ¿no?, quien había pedido esta campaña, ¿no?, para incentivar el alcohol cero al volante entre los jóvenes. Y claro, esto aún más, digamos, en Cataluña, donde la mitad de los delitos de tráfico son por conducir bebido o drogado, ¿no?, en este caso también.
Claro, por eso tenemos que seguir haciendo una labor conjunta entre todos los miembros de la sociedad para, pues eso, para fomentar estas actitudes responsables.
Exacto. También desde Nocturnos lleváis a cabo, ¿no?, también otros proyectos, si no estoy equivocada, para el consumo responsable de bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis aparte de esto?
Nosotros, bueno, es importante también resaltar que cuando trabajamos con policía local no solo hablamos con ese conductor que nos ha demostrado que no ha bebido absolutamente nada, pero si vemos que va acompañado, son adultos, les recordamos que, oye, que si quieren consumir alcohol lo tienen que hacer siguiendo unas reglas y tienen que hacerlo de manera responsable. También tenemos otros programas que ya no solo van dirigidos a los conductores, sino también el Tú Sirves, Tú Decides, que va a hostelería, precisamente para que ellos que venden alcohol lo hagan también pues de una manera responsable y hagan una dispensación responsable en este caso del alcohol.
Exacto. Y vosotros que lo vivís en primera persona, ¿no?, de cerca, por ejemplo, esta noche, la noche que lo hicisteis en Castelldefels, ¿a cuánta gente se llegó a premiar? ¿Cómo veis? ¿Veis que va mejorando la cifra de conductores bebidos en este caso? ¿O aún es muy elevada?
Si miramos recorrido histórico de estadísticas de accidentes relacionados con alcohol y conducción, pues desde que empezó este siglo hasta hoy, evidentemente ha ido disminuyendo. Cada vez la gente está más concienciada de que el alcohol y la conducción son incompatibles. No obstante, pues los datos siguen ahí, todavía hay cifras que debemos combatir y por eso tenemos que seguir haciendo este tipo de iniciativas.
Exacto. Y cuando hicisteis pues este control, ¿cómo fue? ¿Parasteis a mucha gente? ¿Se premió también a mucha gente o no?
Pues sorprende, muchas veces sorprende, pero repartimos 30 vales de movilidad y eso quiere decir que hubo 30 conductores que dieron 0-0, no la tasa legal permitida, que también los hubo, pero sino 0-0, lo que demuestra que ya cada vez más gente opta por no beber alcohol si va a conducir. Además, ya no solo, como te decía antes, impactamos en ese conductor, sino que todos los acompañantes que van en ese vehículo, evidentemente también se están enterando de la iniciativa y se están beneficiando de ella.
Exacto. Del mismo modo que salen perjudicados en el caso de que el conductor pues vaya bebido, ¿no? También se salen beneficiados, ¿no? En el caso de que pues vaya bien y de esta tasa de 0-0. Pues Teresa Escalante, del programa Nocturnos de la Federación Española de Espirituosos, gracias por hablar con nosotros y por llevar a cabo esta iniciativa para premiar también pues a estos conductores que van seguros al volante. Gracias.
Muchas gracias.
Parlem ara de transport públic i ho fem perquè viure en una gran ciutat té molts avantatges, però també inconvenients. El temps necessari pels desplaçaments és un dels més cridaners, amb busos, distàncies llargues, zones amb accessos restringits, i la solució, en molts casos, és el transport públic. Però a les dues ciutats espanyoles més grans, a Madrid i a Barcelona, el seu ús continua sent una assignatura pendent, o almenys això és el que demostra una recent enquesta de l'OCU. Una enquesta on es diu que l'ús del transport públic a les grans ciutats segueix sense ser generalitzat. Parlem amb la delegada d'OCU a Catalunya, l'Esther Lorente, perquè ens ho expliqui més en detall. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un percentatge molt elevat d'usuaris segueix preferint moure's en cotxe per la ciutat i sobretot aquí a Barcelona, no?
Sí, sembla ser que bueno, aquesta enquesta que hem fet a més de 1.000 persones entre Barcelona i Madrid ens ha donat aquest resultat, que fins un 48% dels enquestats prefereixen anar en cotxe a la feina aquí a Barcelona. Bastant cridaner aquesta dada, perquè suposem també que dependrà una mica dels enllaços que s'hagin de fer o la llunyania, per aquest motiu potser agafen més el cotxe que no passar al transport públic.
Perquè avui en dia, clar, amb la quantitat de cotxes que hi ha i amb la quantitat de transports que hi ha, moure's per la ciutat podem dir que és gairebé tot un repte, no?
Sí, és tot un repte, però de vegades si has d'anar a alguna zona que no està ben comunicada, et surt més a compte potser anar amb cotxe o fins i tot amb moto, que no passa amb transport públic, perquè de vegades si has de fer tres enllaços o has d'estar una hora i mitja en transport públic a hora punta, doncs potser no et val la pena. Llavors, en aquest sentit, nosaltres veiem que potser aquest és un dels motius.
I quins serien, doncs, els motius que fan que cadascú doncs agafi el cotxe o es decanti més pel transport públic? Quins diríeu que són?
Bé, de vegades el que veiem és que els motius que no es fa servir en el transport públic és, per exemple, la freqüència de pas, que és insuficient. Depenent de la zona on vagis d'anar, si l'autobús passa cada 20 minuts no et surt a compte. Després, també una cosa que tira molt enrere és la falta de connexions directes, que no s'hagi de fer tants transbordaments, que això doncs és més feixuc per la gent. I una de les coses que aquí a Barcelona també tenen en compte és que la manca de seguretat en el transport públic, sobretot al metro, que això també tira una mica enrere, no?
La manca de seguretat és doncs un dels motius clau que diuen, no? Però quins són els altres motius als quals es refereixen? La rapidesa, potser, les bones comunicacions també podria tenir a veure?
Sí, i després de vegades també doncs el preu, que ara mateix, tal com estan les tarifes, que estan una mica subvencionades per l'Estat, doncs està millor, però de vegades també aquest és un motiu, i a lo millor doncs que està massa ple. En hora punta, de vegades, és molt difícil, no ficar-se en segons, el metro sobretot, és molt cansat d'això, d'anar tan ple, això també podria ser un dels motius.
Uh-huh. També em comentaves doncs que sí, són els treballadors els que utilitzen més aquest transport privat, no, en aquest cas el cotxe, i del transport públic, que per exemple tenim a les grans ciutats,
Quin diries que és, des d'OCU, no? la informació que teniu, quin diries que és el preferit per la gent?
El preferit seria el metro per aquest motiu, o l'autobús, no? Per aquest motiu, perquè de vegades és molt més fàcil d'arribar. Les rodalies també estan ben valorades en aquest estudi, el que passa és que dependrà una mica també de la zona on es vagi, no? Perquè hi ha determinades línies que no acaben d'encaixar.
I vosaltres, des d'OCU, doncs, què és el que defenseu, bàsicament?
Bé, nosaltres el que volem és una mica que es mantinguin aquests preus, almenys, que estan bonificats, que ja es mantinguin, perquè si no, a la vegada, era una mica car, tal com estava fet. I després, doncs, més freqüència de pas i millors connexions en determinades zones que potser queden encara una mica apartades, o que s'han de fer molts canvis, molt desbordament per arribar-hi, i seria bo doncs, que estiguessin millor connectades per evitar això, que la gent finalment agafi el cotxe o agafi la moto.
Doncs, Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Atenció al que expliquem ara, perquè en els últims dies hem sabut que les darreres erupcions volcàniques de la Garrotxa es veu que han sigut molt més recents del que es pensava. Un estudi ha conclòs que van ser fa 8.300 anys i no pas 13.000 anys, com s'havia dit en un principi. I és que els volcans han definit la Garrotxa, la seva geografia i paisatge, l'activitat humana i fins i tot la seva economia s'han modelat a partir de l'herència volcànica. Però ha sigut ara quan un estudi paleoambiental ha proporcionat noves dades per entendre aquest procés i ha establert que les darreres erupcions volcàniques a la comarca eren molt més recents del que es pensava. L'investigador i primer autor de l'estudi, Jordi Rabelles, ens ho explicarà molt millor. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta nova datació, a més, també converteix les darreres erupcions volcàniques a la Garrotxa en les més recents de la península Ibèrica, oi?
Exacte, sí. Fins ara coneixíem erupcions fa 13.000 anys, i també hi ha el camp volcànic de Ciudad Real, també eren unes datacions similars, però ara sí que podem dir rotundament que les més recents van produir-se a la zona volcànica de la Garrotxa.
Uh-huh. I com és que s'ha descobert que van ser abans i que no van ser fa 13.000 anys enrere?
Hem realitzat un estudi d'una seqüència sedimentària d'un sondeig que vam obtenir al Pla de les Preses, a la Vall d'en Bas, un sondeig de 14 metres de profunditat, i es tracta de sediments que es van anar dipositant al fons del llac que va existir aquí a la Vall d'en Bas des de fa 14.000 anys, a conseqüència del volcanisme, precisament, que la colada del volcà Puigjordà fa 14.000 anys va provocar que el riu Fluvià que passa per aquesta vall quedés barrat i l'aigua del riu s'embassés i es generés aquest llac. I aquests sediments que s'anaven dipositant en el fons ens han suposat un ric arxiu de dades ambientals per reconstruir com era la vegetació o el clima, però també per identificar nivells de cendra volcànica que ens permeten datar i saber quan van ser aquestes erupcions.
Perquè com es pot datar una erupció volcànica? Com ho sabeu, això? Sobretot de tants anys enrere.
Hi ha diferents mètodes. Per exemple, hi ha un mètode que és datar pròpiament la cendra volcànica o el material volcànic. Però en aquest cas, la novetat que porta el nostre estudi és que estudiar les cendres que s'han dipositat en el fons d'un llac, el que fem és datar la matèria orgànica que existia per sota d'on es va dipositar la cendra i per sobre, i així podem precisar molt bé quan es va produir aquesta erupció i amb una precisió força alta comparat amb estudis previs.
I com és que no s'havia sabut fins ara, no? que la data estava mal feta o mal estudiada?
Sí, no era mal feta ni mal estudiada, sinó que no s'havia fet un estudi d'aquestes característiques fins ara.
D'acord.
si fins ara s'havien estudiat en si les colades volcàniques, els materials volcànics, però no s'havia fet aquest tipus d'estudi interdisciplinar en el que hem col·laborat multitud d'investigadors i investigadores. Hem estudiat diferents coses i, a més, hem fet aquest mètode de datació que fins ara no s'havia realitzat en aquesta zona volcànica.
D'acord.
I no, és una innovació metodològica que no s'havia fet fins ara.
Mm-hmm. Exacte. Perquè aquesta erupció va afectar els primers pobladors de la zona, no? De la Garrotxa, oi?
Sí, bueno, no serien els primers pobladors en si, perquè sí que comptem amb dades. A la Garrotxa hi ha hagut neandertals, hi ha hagut poblacions molt anteriors a aquestes erupcions de les que parlem. Però sí que podem dir ara, amb aquestes noves erupcions que hem descobert, que van ser contemporànies a l'ocupació humana a la comarca de la Garrotxa. Fins ara, les que es coneixien de fa 13.000, de fa 15.000 anys, no coincidien amb humans a la zona, però ara sí que podem dir que, sobretot a la zona de l'Alta Garrotxa, hi havia ocupacions humanes de caçadors-recol·lectors i que van patir les conseqüències d'aquestes erupcions, no? Es van haver d'adaptar. Aquestes erupcions van provocar que marxessin durant períodes curts de temps, però sí que és veritat que marxaven per després tornar-hi, però és una de les grans novetats d'aquest estudi, poder estudiar la interacció entre humans a la prehistòria i el fenomen del volcanisme.
Exacte, clar, això us ha permès, doncs, també estudiar aquesta curiositat, no diguem, d'aquestes poblacions més properes que van abandonar, com tu comentaves, no temporalment, els seus assentaments durant els períodes d'alta activitat volcànica, després tornaven, no? I això també demostra una alta capacitat d'organització, no? De reorganització, més ben dit, i també d'adaptació al medi, oi?
Exacte. Fins ara pensàvem que quan hi havia erupcions volcàniques no, aquesta zona no s'ocupava, però ara veiem que sí, no? Que sí que és veritat que en aquests, com has dit, en aquests episodis d'alta activitat eruptiva sí que van deixar els seus assentaments, es veuen canvis de nivell d'ocupació en els jaciments arqueològics, però sempre hi tornaven. I això demostra com aquestes comunitats de caçadors-recol·lectors tenien una alta resistència, no? Una resiliència davant aquests fenòmens, i una alta capacitat de reorganització i de poder tornar al seu assentament.
Mm-hmm, exacte. I, de fet, en el Parc Natural de Zona Volcànica de la Garrotxa, que engloba, òbviament, no? com bé el seu nom indica, cons volcànics, no? Podem dir ara que han estat actius en els darrers 700.000 anys, no? I això també és una nova perspectiva que tothom que visiti la Garrotxa, no? la comarca, doncs, si és conscient d'això, encara ho pot gaudir més, no? Sabent aquesta nova xifra.
I tant, sí. D'alguna manera, aquests nous estudis demostren, no?, com és una zona molt, amb molt potencial d'obtenir noves dades, encara no ho sabem tot, i clar, ho fa més engrescador, no?, poder cada vegada conèixer més coses i veure que s'ha de continuar fent recerca, sobretot, que hi ha molt potencial per continuar treballant-hi.
Doncs sí, aquesta investigació, de fet, pot obrir noves portes, no? Noves vies de treball. Ho esteu plantejant, ho esteu pensant?
Sí, sí, ara de fet estem començant a estudiar una nova seqüència per poder conèixer episodis eruptius més antics. També ara es tornarà a treballar en un jaciment arqueològic a Tortellà, a l'Alta Garrotxa, a la Boma de Serrat del Pont, que és un dels jaciments que es van ocupar de forma contemporània aquestes darreres erupcions, cada una part del jaciment per excavar, i ara tenim noves preguntes per fer-li en aquest jaciment, no? Ara buscarem a veure si trobem cendra volcànica allà, coses que fa 30 anys quan es va excavar no se les plantejaven, no?
I la gent del poble, de la comarca, no? la gent de la Garrotxa, com ho ha rebut tot això?
Bueno, aquestes noves notícies generen interès, no? La veritat, per exemple, tenim l'Espai Cràter, que és un museu dedicat al volcanisme, que rep moltes visites. Clar, totes aquestes noves dades generen impacte, interès a la gent i ganes de saber-ne més, no? De conèixer el seu territori. I també, i tant, el que fa és que es sentin orgullosos del seu territori, no? Perquè al final està en el punt de mira de la recerca, de treballs molt potents a nivell científic, vull dir, també genera aquesta alegria, no?, de conèixer el seu territori.
Doncs sí. Doncs Jordi Rebelles, investigador i primer autor d'aquest estudi, no?, que diu que les darreres erupcions volcàniques a la Garrotxa van ser molt més recents del que en un principi es pensava, que no van passar fa 13.000 anys, sinó que va ser fa 8.300 anys. Amb aquesta diferència d'anys, tanquem avui l'entrevista i gràcies. Ja ens explicareu també més endavant si descobriu moltes més coses, eh?
I tant, estic molt content. Moltes gràcies.
Gràcies. I d'aquí una estona ens digitalitzem una mica en certa manera perquè parlarem d'internet. Tractarem la problemàtica i el que pot suposar el fet d'exposar o de publicar fotografies dels teus fills i filles a les xarxes. Es coneix com sharenting.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini Relax y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Publicar imatges de menors a les xarxes pot tenir conseqüències greus i ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. No és estrany, com podreu observar, veure avui en dia a les xarxes socials mares i pares que exposen els seus fills davant l'atenta mirada de milers de seguidors. Una sobreexposició que es coneix com a sharenting, dels termes anglesos share, que vol dir compartir, i parenting, que vol dir paternitat. I és que gairebé el 90% de les famílies comparteixen prop d'una vegada al mes continguts dels seus fills a internet. No cal ser tampoc conegut o famós per fer-ho, i en moltes ocasions no som conscients de tot el que això pot comportar. Experts de la UOC acaben de publicar un estudi on han analitzat l'exposició dels fills en quatre xarxes socials, com per exemple Instagram, Facebook, TikTok i YouTube, i alerten, atenció, que compartir imatges dels fills a les xarxes comporta riscos pels menors. Sobre el tema volem parlar amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son los riesgos que comporta este sharenting?
Uno de los principales riesgos radica en el uso que se puede hacer de las imágenes de los hijos, de nuestros hijos, a través de las redes sociales, ya que, aunque a nosotros nos pueda parecer que las imágenes están carentes de cualquier visión más allá de lo que pueda ser nuestro hijo, lo cierto es que a vista de diferentes colectivos que delinquen con estas imágenes, o simplemente de personas desviadas en sus intereses, pueden llamar la atención o incluso excitarlos simplemente a la vista de nuestros hijos en cualquiera de sus actividades o manifestaciones.
Claro, imagino que peligros, ¿no?, como la geolocalización, la ciberdelincuencia, también entre otros, deben ser también los riesgos a los que se exponen todos estos niños por estas fotografías, ¿no?
Efectivamente, tal como destacaba Ferran Leroza de la UOC al referirse al informe que han realizado, que es muy bueno, hay un alto porcentaje cuando se incauta material delictivo de pederastas especialmente, y los revisan los archivos y qué imágenes tienen, etcétera, se han dado cuenta de que un porcentaje muy elevado, creo que alrededor del 60 o 70 o por ahí, un porcentaje muy elevado de las imágenes que incautaban eran, vamos a llamar, normales. De niños normales, de bebés normales, que están ahí en una situación normal de familia o de la bañera o en la piscina, y que no son más explícitas que eso. pero ya es suficiente para activar esa parte interna de los pederastas, por ejemplo. Además de eso, por supuesto, está la ciberdelincuencia, que puede, a partir de pequeños detalles, trazar o detectar la localización de los pequeños, en qué ámbitos se encuentran, en qué lugares, en qué parques, en qué ciudades, y a partir de ahí empezar a trazar otro tipo de acciones que pueden llevar a perjudicar notablemente no solo la tranquilidad y la seguridad de padres e hijos en este momento, sino también en el futuro.
Uh-huh. Además, creo, ¿no?, que en menos de 10 años los contenidos de abusos sexuales infantiles se han incrementado muchísimo, ¿no?, en Internet.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que Internet es una gran herramienta y siempre lo ha sido y afortunadamente siempre lo será, pero también hay que tener en cuenta que el uso cada vez más creciente de dispositivos que captan imágenes, como los móviles, todos tenemos móviles, los niños también tienen móviles, y una de las actividades principales es compartir información audiovisual. Y ahí hay un riesgo grande, como decíamos, de identificación y de uso posterior que pueda ser el objeto inicial. A partir de ahí, que puedan hacer extorsiones o amenazas o ciberbullying o cualquier otra de las variedades delictivas de la red.
Así es. ¿Y España en qué lugar se encuentra por lo que hace a consumidor de este tipo de fotografías?
Pues no tengo ese dato, concretamente, para decirte en la escala que se encuentra. Pero por otros datos que se barajan a nivel de uso de Internet, te diría que debe estar en uno de los elevados, ya que España destaca en el uso, por ejemplo, de telefonía móvil, destaca en el uso de implementación de ancho de banda grande, como por ejemplo pueden ser fibras, o en su momento lo fueron RDSIs, ADSLs, o la implantación misma del 5G, que lo que facilita es que el uso masivo de la tecnología de Internet pues nos sitúe lamentablemente en un espacio pues destacado. Además hay que tener en cuenta un factor no menor, que es nuestro clima, que también hace que la capacidad de hacer muchas fotografías en entornos muy ligeros de ropa, que es normal y completamente asumible, pues a vistas de los delincuentes digitales pues sea un elemento apreciado. Ahí tenemos una fuente grande de imágenes que pueden, como digo, estimular al ojo que está desviado.
Claro. Y hablamos también, ¿no?, de que también hay peligro de esta suplantación de identidad de la que hablamos continuamente, ¿no?, en el día a día, porque hay muchísima suplantación de identidad de diferentes personas, pero claro, lo hablamos en este caso de tema infantil, ¿no?, en cuestión de niños, ¿no? Claro, ¿esto a qué nivel es tan grave, no?
Bueno, en este momento, si consideramos que alguien puede coger una imagen de un niño pequeño que en este momento es pequeño, la suplantación de identidad no debería tener mucho riesgo ni sentido, porque ¿qué suplantación se va a hacer en un primer término? Ahora bien, esto, prolongado en los años y proyectado en el futuro, sí, porque a partir de ahí sí que van a tener una fuente de datos, una base de datos importante, de personas con nombre, apellido, localización, gustos, también su relación con la familia, cuántos son, dónde viven, dónde van de vacaciones,
claro,
con quién se relacionan. Y todo ese tipo de información proyectada en el futuro va a poder ser objeto inicial de una ciber, una suplantación de personalidad ocasionalmente que pueda erosionar las actividades de esa persona en el futuro.
Claro, es que al final todos los datos se guardan en Internet, ¿no? Quedan grabados y al final, aunque seas un niño ahora, en un futuro te puede perjudicar, ¿no?
Totalmente. Hay que siempre trabajar con la idea o con la premisa de que cualquier dato que uno sube a Internet, en el mundo digital, quedará ahí para siempre y será muy difícil, por no decir casi imposible, retirarlo completamente. Y en ese sentido, quizá un consejo inmediato que se puede dar a los padres es primero que tengan conciencia de ese hecho y de ese acto, de subir una imagen a entornos digitales, que está muy bien y que poder compartir el júbilo del hijo o de la hija pequeña y lo que ocurre y su cumpleaños y cómo está sonriente frente a un regalo o frente a la compañía de familiares, pero cuidado, porque cuando la subimos estamos regalando esa información a un mundo digital que está compuesto de cosas muy buenas, pero que también tiene sus partes oscuras y grises.
Exacto, exacto. Además, hay unas cifras que me llaman la atención, sobre todo de este estudio, y es que el 23% de los niños tiene presencia en Internet incluso antes de nacer, porque sus padres publican estas imágenes,
la psicografía,
¿no? Las psicografías del embarazo. Y el 81%, atención, porque sale en Internet justo antes de hacer 6 meses. O sea, son bebés, incluso algunos ni han nacido y ya están en Internet. Ahí hace falta, ¿no?, una concienciación quizás del tema, ¿no?, y de que esas imágenes pues no se quedan ahí en la intimidad de tu círculo cercano de gente, sino que navegan en Internet y pueden llegar hasta límites que son incontrolables, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Internet es así y tiene esa particularidad. Yo creo que debería ser parte de la educación, vamos a llamar, cívica normal, el de tener esa conciencia de los peligros y de la profundidad que tiene Internet. Ya que, por una parte, es muy sano y natural querer, como digo, compartir la alegría de la vida familiar y de los niños con nuestro entorno, pero, por otra parte, antes de publicar una foto en cualquier entorno digital, especialmente, aunque tengas una red social y lo tengas en modo privado, todo lo que publicas en el mundo digital es susceptible de hacerse una captura de pantalla, de trasladarlo de una plataforma a otra, de darle un uso completamente diferente y en manos de personas que les guste o que tengan en eso su fuente de ingresos, pues puede ser material que luego te vas a encontrar, Dios no lo quiera, en manos de acciones policiales que vas a ver ahí que lo tenían, ¿no?
Y claro, tú, por ejemplo, Enrique, ¿qué motivo dirías que es el motivo principal, ¿no?, o la razón por la cual se exponen tanto los niños en Internet? Sobre todo de gente conocida, digamos, ¿no?, porque con gente más desconocida se sabe menos los motivos, ¿no? Quizás es por querer compartir pues esta comunión, ¿no?, este bautizo o un cumpleaños, ¿no?, como comentabas. Pero en gente más conocida o con gente en gente con más seguidores sí que vemos quizás continuamente una exposición de los hijos. ¿Pero por qué motivo?
Bueno, en el mundo de los, vamos a llamar, influencers, aquellos que personas que viven a través de su exposición pública y que con eso ganan tráfico, seguidores, likes y por tanto tienen opciones de ser sponsorizados, pagados, patrocinados por marcas en diferentes ámbitos de su vida, hay algunas líneas que fomentan la visión de ese influencer si tiene una cierta edad, como la parte del family man o family woman, es decir, padres y madres y personas que tienen una vida normal de padres e hijos. Y esa visión los humaniza, por tanto los acerca a la audiencia. Y cada vez ocurre que publiquen cosas suyas ellos solos, haciendo piruetas o enseñando productos o maquillándose, tienen un cierto alcance, es decir, van a tener un cierto éxito, pero cada vez que publican una foto con su hijo bebé o cosa pequeña, resulta que los índices se disparan, porque existe una mayor empatía y una mayor proximidad hacia la figura del bebé y la gente se siente naturalmente más contenta y reaccionan más. Entonces resulta que si tú tienes un elemento que te funciona, hablando en valores absolutos, cuando publicas un tipo de contenido u otro, naturalmente te sentirás más tentado a utilizar de forma esporádica o regular ese contenido que te da más resultados, ¿no? Simplemente por una cuestión matemática y de negocio puro. Lo que pasa es que aquí es cuando el influencer debería hacer el parón, ¿no? Y decir, bueno, está bien que yo baile, cante, haga coreografía sobre mí mismo, pero otra cosa es explotar la imagen del hijo. En ese sentido, la legislación española cede, y bueno, normal, ¿no?, la patria potestad está en manos de los padres, que tienen la autoridad última de poder permitir que las imágenes de sus hijos salgan o no, pero frente al propio padre, que tiene esa potestad, está por encima el uso razonable y la conciencia del posible perjuicio que le vas a ocasionar a tu hijo, que no tiene ninguna posibilidad en este momento de defenderse o de tener un criterio o decir que sí, que quiere, o expresar su voluntad. Con lo cual, ahí hay un punto interesante de cara a los padres, yo creo que debería ser reforzado, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dices tú, y que es origen de esta sesión, y es el posible perjuicio futuro a partir de temas de ciberdelincuencia.
Claro. Y además, una pregunta bastante recurrente, ¿no?, en este caso es, cuando el hijo o la hija crezca y no le gusta, por ejemplo, este mundo, ¿cómo puede evitar salir a las redes, ¿no?, si ya está expuesta desde un inicio, ¿no?
Pues no lo podrá evitar, no sé cómo decirlo, pero tal cual, o sea, no lo va a poder, ¿cómo lo va a evitar? O sea, va a ser muy difícil.
Ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, porque eso lo tenemos que tener grabado en la piel o en nuestra conciencia con letras de oro. O sea, todo lo que subes a la red va a quedar ahí, para bien y para mal. Para bien y para mal va a quedar ahí. Así que será indexable, será encontrable, será buscable. Así que se va a poder enseñar en cualquier momento. Y si no es ahí, cualquier persona puede hacer una captura de pantalla para utilizarla en un futuro. Da igual si la pifiaste con un tuit, te diste cuenta y lo borraste, el tiempo que estuvo visible y online es una potencialidad muy elevada que alguien puede hacer una captura de pantalla y luego enseñarla en un momento determinado. Eso lo hemos visto un montón de veces con políticos. Tuits absolutamente desgraciados y mal situados que arruinan carreras políticas. Luego la gente dirá, con o sin razón, vale, pero esa será otra lectura. Pero que ocurre y el efecto está ahí. Cuando el niño no tiene la capacidad de poder decidir sobre su propia imagen, el responsable directo son los padres. Si los padres carecen de esta conciencia o simplemente actúan en la más absoluta ignorancia, pues no va a haber mucha cosa que hacer, ¿eh? O sea, aunque existan leyes del olvido, procedimientos que pueden hacer que las redes sociales y las plataformas actúen en una línea o en otra, es tan la diversidad de dispositivos y medios en Internet que te lo pueden quitar de Google, pero seguir estando en Facebook, y si no en Twitter, y si no en Twitch, y si no en... Vete a saber.
Uh-huh. Y ya para acabar, Enrique, claro, ¿es posible compartir fotografías en Internet o datos de manera segura?
No. No existe una manera segura de compartir datos como no sea. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de compartir públicamente. Cuando hablamos compartir públicamente es prácticamente un oxímoron con seguridad, ¿no? O sea, no, eso es la antítesis. No es seguro. Hacer eso no es seguro. Uh-huh. Ahora, yo le puedo enviar una foto a alguien a través de un sistema más o menos seguro en Internet. Bueno, o sea, hay que pensar que si tú lo pones en un correo electrónico le llegará a la otra persona y no habrá viajado por el mundo de Internet. Aunque en realidad no es así, porque luego cuando llegue a destino ya estará en manos de la otra persona el decidir qué hace con esa imagen. Si la guarda, si la borra, si la publica en una red, y estamos en lo mismo. O sea, todo lo que sale de nuestras manos al mundo digital ha de considerarse como potencialmente totalmente público e irrecuperable desde el punto de vista de privacidad. O sea, está ahí, está abierto, lo diste, lo enviaste. Así que deberías haber pensado antes si eso valía la pena o si podías hacer esto, o si iba a traer consecuencias negativas para una tercera persona, que en este caso, además, es tu hijo.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros un día más sobre estos riesgos, ¿no?, y los peligros que tiene pues el mundo digital y compartir fotografías, en este caso, de un menor, ¿no?, de tu hijo, de un familiar pequeño, ¿no?, de un niño o de una niña en Internet. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
I ara parlem que des de fa 5 anys és obligatori que totes les pàgines web i aplicacions adverteixin els usuaris de la utilització de galetes o cookies i els facilitin la possibilitat d'acceptar-les, rebutjar-les totes o algunes. I sí, parlem d'aquells missatges que surten preguntant si acceptes o no les condicions a l'entrar en una pàgina web. Però qui durant tot aquest temps s'ha aturat en un moment a pensar què implica aquell consentiment? Quants de vosaltres que esteu escoltant aquesta entrevista les accepteu totes sense pensar més enllà i sense saber realment el que pot comportar?
Doncs diverses universitats europees, entre les quals la UAB, han investigat sobre la privadesa i la protecció de dades per conscienciar aquests usuaris de la importància d'acceptar o no aquestes cookies informàtiques i també, atenció, perquè alerten dels seus riscos. Sobretot plegat, volem parlar amb la tècnica de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Eva Jové. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, és un dels 9 membres que conformen doncs, aquest equip de recerca, oi? Com ha estat tot això?
Correcte, sí. La Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, és una de les universitats que forma part del projecte europeu CCI-COP. En total som 9 partners i la universitat coordinadora és la Coventry University d'Anglaterra. La doctora Uma Shah, una doctora i professora en Ciències de la Computació, és la coordinadora del projecte. I aquí a la Universitat Autònoma el projecte està liderat per l'investigador principal, el doctor i professor Jordi Vallverdú. A la UAB nosaltres som la part ètica del projecte i ens encarreguem d'investigar tota la temàtica que fa referència, doncs, com molt bé deies, a les dades privades i a la protecció de dades.
Mm-hmm. Perquè quins són els riscos d'acceptar aquestes cookies?
Riscos n'hi ha varis i en el que ens trobem és que no som prou conscients com a ciutadans, ciutadanes i ciutadanis de tot el que implica acceptar les cookies tan ràpidament. Tenim molt interioritzat i molt integrat aquesta paraula i potser no som prou conscients de que són molt nocives si no estan emprades amb transparència i d'una manera molt ètica. La problemàtica amb la que ens trobem és que, per una banda, imaginem-nos que la nostra privadesa és com una càmera de fotos i aquesta càmera de fotos necessita sustentar-se per tres potes, per un trípode. Aquestes tres potes són, per una banda, que no coneixem suficient la llei que ens dona drets i que ens protegeix les nostres dades personals. Per una altra banda, que acceptem les cookies que en diem cookies informàtiques i que les acceptem sense llegir la privadesa, la política de privadesa, perquè tenim pressa, perquè no tenim consciència de que poden ser molt perilloses i posem en risc les nostres dades, tots els nostres dispositius i, per altra banda, doncs no com que desconeixem, per una banda, la llei i també desconeixem que aquestes cookies poden ser tan perjudicials si no estan emprades èticament, doncs no posem barreres, no posem sistemes de prevenció per evitar doncs, que les nostres dades fugin i en perdem el control absolut.
Mm-hmm, exacte. I, de fet, també heu fet formacions, no?, a escoles per conscienciar els joves d'aquesta necessitat de protegir la seva privadesa a la xarxa, ja que són, imagino, doncs, el sector de la població més vulnerable, no?, en aquest sentit, els que més utilitzen internet. I ho heu fet a través d'un exercici molt recurrent, no?, que té a veure amb una motxilla, oi?
Sí, exacte. Bueno, per una banda, mencionar-te que nosaltres a la nostra web, la que et comentava abans, la web cci-cop.eu, tenim un curs de formació que és gratuït i que hi pot accedir-hi tothom, pares, mestres, famílies, tothom qui vulgui. És un curs que està en diferents idiomes, en català i en castellà també, i en el que oferim doncs, diverses eines, a part de coneixements, notícies relacionades sobre problemàtiques que han anat succeint darrerament sobre aquestes fugides de dades, també oferim doncs, algunes eines de prevenció. Mm-hmm. D'altra banda, a part d'aquest curs que tenim, és un PDF que està penjat, com et deia, a la nostra web, també hem ofert tallers per famílies, per joves i també per menors i els intentem conscienciar del que vol dir això que dèiem, no? Donar aquesta motxilla amb totes les teves pertinences i que algú s'emporti aquesta teva motxilla i tu perdis el control de totes les teves pertinences personals. Doncs les cookies, si no estan ben programades i no estan ben usades, són exactament això. Algú, una empresa, que s'emporta la teva motxilla de dades personals informàticament, no?, amb els teus dispositius, totes les teves dades personals se'n van i tu perds el control d'on van a parar
totes les teves dades i, de fet, doncs, acceptant les cookies així ràpids i acceptant les polítiques de privadesa, si no estan ben utilitzades èticament, doncs estem regalant les nostres dades personals.
Exacte. Es tracta d'un exemple... visual, no? Perquè quan estem a internet realment doncs no veiem on van a parar, i en aquest cas, amb aquest exemple de la motxilla, no?, i de les pertinences, doncs es veu claríssimament doncs quan perds les teves dades, no?, quan et roben les teves dades, doncs el que passa, no?
Sí, la gent jove riu, no? És una mica una tècnica que jo faig servir en els tallers per trencar una mica el gel a l'hora de començar amb el taller, i també doncs, perquè vegi visualment què representa donar les teves dades en una pantalla, sobretot en els mòbils, no? I també, com molt bé deies, els joves, els menors, sobretot, són el públic, els usuaris més vulnerables i que doncs, estan molt en tauletes, en mòbils. Nosaltres els dividim sobretot en els joves adolescents, 12 a 14 anys, aquestes primeres edats que comencen a tenir el primer mòbil, i després també són molt vulnerables els joves palets més grans, de 15 a 18 anys, que també doncs, són usuaris, grans usuaris de moltes aplicacions, sobretot, i que consumeixen, doncs, moltes aplicacions als seus mòbils.
Uh-huh. I, de fet, com dèiem, doncs són els més vulnerables, no?, quan parlem d'aquesta protecció de dades. Però també hem de dir que no només als joves, perquè també molta gent gran potser té més desconeixement, no?, pel que fa a internet, i com no saben el que són, per exemple, les cookies, doncs les accepten sense pensar més enllà, no? I potser doncs, no cal, no?, que la pàgina web conegui la nostra ubicació, o tingui doncs, aquestes dades, no?, que serveixen per afinar aquestes estratègies de màrqueting, no?, i hi ha prou doncs, en seleccionar unes quantes, no?, no totes, o saber també dividir doncs, aquesta selecció o definitivament doncs, no acceptar-les. No? Això també hem d'aprendre a fer-ho, no?
Sí, a veure, posem sobretot el focus en els adolescents, en els joves menors, perquè certament són el públic més vulnerable perquè se'ls vulneren els drets de manera doble, per un cantó, perquè se'ls vulneren els drets de la infància, i d'altra banda, doncs els drets de la privadesa, que també són els que se'ls vulneren els adults, els consumidors adults de webs i d'aplicacions.
Mm-hmm.
En part, té molta culpa que desconeixem la llei, i és clar, és una llei que afavoreix molt els ciutadans, ens protegeix molt els drets de privadesa, i clar, davant d'aquestes circumstàncies doncs no sabem posar límits, no sabem dir que no, i en el millor dels casos podem rebre suggerències de màrqueting, però hi ha altres opcions més extremes, no?, de vies irregulars per on circulen les nostres dades. Llavors, davant d'aquestes conductes, hem de saber que nosaltres podem denunciar tots aquests comportaments i totes aquestes webs i aplicacions que no doncs, segueixen clarament el que marca la llei de protecció de dades.
Exacte. Al final es tracta doncs, d'aprendre a rebutjar aquestes cookies, oi?
Uh-huh. Bé, normalment és més fiable... per començar a dir-te que moltes webs i moltes aplicacions estan obligades, per aquesta llei que et comentava de protecció de dades, a tenir un botó que no sempre tenen, que és el de refusar tot.
Uh-huh.
Aquest botó és d'obligat compliment, però no totes les aplicacions el tenen. Veiem molt destacat i molt visible el botó d'acceptar tot, i com que sempre anem amb presses, doncs ho fem, no? sense pensar, i com un acte reflex, quasi, com et deia al principi. Però no hi ha aquest botó, o està molt amagat o és molt petit, aquest botó de refusar totes les cookies. De fet, per això potser la millor opció seria entrar dins de la política de privadesa i entrar dins de saber-ne més. L'opció de maneig de les cookies, perquè aquí és on podem triar només les cookies necessàries pel funcionament d'aquella aplicació o d'aquella web i refusar la resta. Llavors seria una de les opcions més ideals.
Al final, doncs, llegir-ho tot, no? El que es diu sempre de llegir la lletra petita i saber a què t'exposes, no? On, què es farà amb les teves dades, on aniran a parar les teves dades i per què servirà aquesta informació, doncs, que cada usuari decideix cedir en aquell moment.
Exacte, aquí el problema principal és la manca de transparència, la manca d'ètica de les empreses que construeixen les webs i de les aplicacions d'algunes, que no t'informen degudament d'on viatjaran i per què serviran les teves dades exactament. Llavors nosaltres donem a acceptar alegrament sense saber realment les implicacions que hi ha perquè no tenim aquesta informació. Llavors, si les empreses programen això èticament, sabrem i ens hauríem d'informar de on aniran les nostres dades exactament.
Exacte. Perquè també hi ha eines per avaluar aquest grau de protecció dels navegadors web d'internet?
La veritat és que no. De fet, el projecte va començar perquè la coordinadora, com et deia, professora de Ciències de la Computació, perquè ella va adonar-se'n que els seus alumnes d'informàtica no sabien com programar les cookies. Llavors, és un dels objectius del projecte. A part de conscienciar a tota la població i de fer ús, de que la gent sàpiga que ha de fer ús, que pot fer ús dels drets que tenim sobre la privadesa i les dades personals, un altre dels grans objectius del projecte és arribar a un punt en què es pugui arribar a programar amb ètica i amb conductes morals, fent doncs, que sigui una programació doncs, millor per tota la societat.
Perfecte. Doncs Eva Jové, tècnica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha participat en aquesta recerca sobre les cookies, sobre les galetes que acceptem a l'hora de navegar per internet. Gràcies per parlar amb nosaltres, per alertar-nos d'aquests riscos que patim a l'hora d'acceptar i no saber on van a parar les nostres dades. I esperem doncs, que ara d'ara en endavant siguem més conscients de tot això. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà a la mateixa hora, a les 6 del matí, pels més matinadors. Fins demà.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si te llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Cope Catalunya i Andorra.